El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana d'aquest diumenge, donant la benvinguda al Nadal. Soc la Marc Puerto. I avui, com cada cap de setmana, estarem acompanyant-vos al vostre matí parlant, això sí, en gran part del Nadal. Comencem! Els paradistes de la Fira de Santa Llúcia podem dir que estan satisfets amb les vendes d'aquest any fetes fins ara. Així ho assegura l'Albert Delofeu, president de l'Associació Fira de Santa Llúcia, amb qui parlarem ara, i també els 200 paradistes que aquests dies han compartit espai a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona per trobar figures del pessebre, arbres o també, per exemple, caganers. Sobre el tema en volem parlar amb ell, sobre com ha anat aquest any el Nadal amb la Fira de Santa Llúcia. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres, quin balanç feu de la temporada?
Bé, el balanç en general és positiu. Vull dir, sempre en trobes algú que li ha anat millor que altres o algú que em diu que es creixa. També és difícil a vegades de valorar aquestes queixes. Però en general la majoria estem prou contents. S'han aconseguit els números de l'any passat, que va ser un bon any. I bé, contents en general, contents de com ha anat la fira aquest any.
Mhm. La fira va començar a finals de novembre, no? el dia 24, i ha estat oberta fins a aquest passant dissabte, dia 23 de desembre. I, clar, quines han sigut els regals o les decoracions i les coses de Nadal que més s'han estat venent aquest any? Hi ha hagut diferències amb l'any passat?
No, la fira de Santa Llúcia pel general és com molt tradicional amb les vendes. Vull dir, la gent ve a buscar el que comença, doncs, el pessebre del naixement, la cova, com a començament. Després van complementant els reis i d'altres. I la gent que ve a buscar, doncs, el típic també, el pesc de Nadal, l'arbre de Nadal, els complements decoratius per casa. I després també, doncs, tenim el sector d'artesania, que és més de venda de regal, doncs on la gent busca ja bé el complement o el regal més personal, doncs per poder regalar, no? I vull dir que més o menys és el de cada any, no? No hi ha gaires novetats, i tots portem novetats, però la fira és molt tradicional pel que fa a les vendes.
Mm-hmm. Clar, no sé si us haurà afectat, per exemple, que aquest any moltes de les festes caiguin en caps de setmana, en dies festius, i si és així, doncs de quina manera us ha pogut arribar a afectar?
Bé, de fet el pont no va caure malament del tot, perquè van ser 5 dies seguits de festes. Sí que hi ha gent que marxa fora, però bé, també hi ha gent de fora que ve cap a Barcelona, no?, a passar els dies d'aquí. Vull dir que, en general, els dies que s'han treballat, els dies del pont, com els van treballar l'any passat, que també van caure molt bé, l'any que ve sí que el pont serà més curt, la fira també serà més curta, perquè la fira engega ja fa molts anys l'últim divendres de novembre, l'any que ve cau en 29 en lloc de 24, i la fira doncs serà 5 dies més curta, no? Però en general, ja dic, no ens ha afectat gaire, o sigui, les dates han caigut però força bé.
Uh-huh. I si parlem, abans comentaves, no?, el fet de que és una fira molt tradicional i la gent doncs compra cada dia les mateixes coses, però si ens hem de quedar, per exemple, amb quatre coses que siguin les més venudes, per exemple el caganer o del pessebre, tal cosa, què diríeu que és?
Els naixements. El caganer no és el més venut, el caganer és el més mediàtic. Mm-hmm. És el que en parleu vosaltres, sobretot els medis, doncs perquè bueno, hi ha el caganer típic cada any nou per algun personatge mediàtic o famós, i és el que més se'n parla, però en realitat no és la peça més venuda. O sigui, jo tenc molts més naixements que caganers, però proporció de tira un. O sigui, evidentment, la parada que només ven caganers, aquest no va només pot prendre caganers.
Clar.
Però vull dir que no és la peça més venuda del pessebre del caganer, és el naixement.
Uh-huh. I si parléssim, per exemple, de caganers, hi ha alguna figura en concreta que hagi cridat l'atenció aquest any i que s'hagi venut molt?
No ho sé, això no ho sé. Perquè pensa que jo no porto caganers mediàtics, porto els tradicionals, i com que tampoc tinc temps, jo tinc parada aquí a la fira i tenim molta feina, no tinc temps de passejar-me per la fira i saber qui és el més mediàtic o el menys, no? La veritat és que no ho sé.
I clar, al final doncs, és una tradició venir a la Fira de Santa Llúcia i sempre les famílies normalment són les que intenten buscar dies per venir, per visitar-la, per passejar per aquí al voltant. No sé si el públic que més veieu normalment són famílies o si també és un altre tipus de públic diferent.
No, en general potser el percentatge més alt és el públic familiar, però en realitat per la fira i pel centre i gaudir de l'ambient de Nadal ens agrada a tots. I no fa massa dies fer una mena de concurs, no? Buscant quina era l'icona que representava més a la ciutat de Barcelona com a reclam de l'elenc i va guanyar el seu concurs que es va votar durant una setmana i va guanyar Fira de Santa Llúcia, no? És una fira que ha donat nom a les fires nadalenques a casa nostra, són molts pobles el que anomenen Fira de Santa Llúcia, la seva fira de Nadal, i bé, doncs això és... Sabem també que és la fira més antiga en quant a temàtica nadalenca que hi ha en tot el món, que l'any 1986 ja es feia, i això, doncs, a casa nostra és molt important.
Doncs, Albert Deulofeu, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, president de l'Associació Fira de Santa Llúcia, i també a tots aquests paradistes que aquests dies heu estat omplint Barcelona d'aquest esperit nadalenc que tant ens agrada a tots. Moltíssimes gràcies per explicar-nos.
Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies a vosaltres i bon Nadal.
Igualment. Sí. I el Nadal també se celebra al Port de Barcelona. La Fundació Barcelona Capital Nàutica ha tornat a participar en l'edició d'enguany de Nadal al Port, que organitza cada any el Port de Barcelona, patró de la Fundació. En aquesta ocasió, la Fundació realitzarà activitats educatives, espectacles i l'exposició sobre la relació de Catalunya amb el mar. Parlem del mar per parlar de nosaltres. Sobre el tema, en volem parlar amb el Juli Hernández. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia, Mar, com estàs?
Què tal? És per, clar, per celebrar el Nadal al Port. Això mai ho havia sentit, però en canvi, es fa, i ja fa anys que es fa, oi?
Sí, fa anys. No sé exactament quants anys fa que el Port Vell fa munta la Fira de Nadal, li diuen la Fira de Nadal al Port Vell, però fa anys que es fa aquí a Barcelona i funciona molt bé, la veritat. Aquest any hi ha molt públic, els altres anys també va funcionar molt bé.
Clar, estem fent un repàs d'esdeveniments, festivals, propostes també per part a Catalunya, no? Arran del Nadal i d'aquestes festivitats, no? D'aquestes celebracions. Però, clar, en què consisteix aquesta exposició? Parlem del mar per parlar de nosaltres. Quin és l'objectiu i què és el que implica tot això?
Mira, l'exposició, que com dius es diu Parlem del mar per parlar de nosaltres, està precisament instal·lada a l'espai del Nadal al Port, és a dir, al Port Vell. Durant aquest Nadal la vam instal·lar ja el 16 de desembre i estarà fins a finals d'any. I bàsicament aquesta exposició és una exposició itinerant que donarà voltes per tot Catalunya. Ara la tenim instal·lada a Barcelona, però també va estar a Vilanova al setembre. I amb l'exposició el que volem és explicar la relació de Catalunya amb el mar, com aquesta relació ha anat evolucionant al llarg dels anys també, i aprofitar també per explicar la Copa Amèrica de Vela, que és l'esdeveniment que passarà aquí a Barcelona des del 22 d'agost fins al 27 d'octubre del 2024, i l'exposició té una part de realitat virtual, una part immersiva amb uns vídeos espectaculars dels vaixells voladors de la Copa Amèrica i que explica també com funcionarà aquesta activitat.
Entre les activitats vinculades a Copa Amèrica destaquen també el conjunt de trencaclosques dedicat als valents de la Copa d'Amèrica i jocs, no?, que fan referència a uns d'aquests equips competidors. Teniu doncs, activitats, ja et dic, vinculades a la Copa Amèrica, espectacles també teatrals i molts espectacles, moltes activitats diferents, no?, per tothom que ho vulgui venir a veure. Normalment, el públic que teniu, qui és? Venen famílies? Ve gent vinculada al mar, per exemple, als velers?
Sí, el públic del Nadal al Port és sobretot familiar, no? Aprofitant les vacances de Nadal dels nens, hi ha moltes activitats per nens. El públic de la nostra exposició, que també forma part del Nadal al Port, és una miqueta, és també familiar, òbviament, perquè hi ha aquesta part immersiva que també la poden fer nens, però també és una miqueta més adulta, no? Mm-hmm. O sigui, nosaltres també ens enfoquem una miqueta més als pares dels nens. Però el Nadal al Port és, hi ha moltes activitats familiars.
Mm-hmm. Una de les coses que em crida l'atenció és aquest espectacle teatral Salva Marc Circus, que doncs, per tots els públics mostra la vida en el mar i les seves amenaces, però ho feu per conscienciar, però a través d'una vessant més còmica, no? Més teatral, i doncs li doneu com una mica la volta i feu d'un tema seriós un tema també de diversió i d'espectacle per tothom qui ho vegi, oi?
Sí, al final sabem que per arribar a les noves generacions, no? I per ser capaços de transmetre els valors tan necessaris de sostenibilitat oceanogràfica, ens hem d'adaptar també a formats que troben els més petits. I en aquest sentit, l'espectacle que comentaves, el Salva Mar Circus, és un espectacle de clown dirigit als nens i nenes, però que parla de sostenibilitat. O sigui, tracta temes de sostenibilitat marina, però adaptat al públic infantil. També hem fet moltes... Bueno, el Salva Mar Circus ha estat donant voltes per Catalunya durant aquest 2023, ha fet moltes actuacions arreu, no només de la costa, del litoral, sinó també amb algunes poblacions de l'interior, i és té molt bona rebuda, la veritat. O sigui, és aquest punt més humorístic, però també transmet el missatge, transmet un missatge més seriós, diguem.
I amb aquesta necessitat d'apropar-se als més joves, als més petits, també incorporeu aquest any la realitat virtual, no?, a través d'un paper molt important, no?, que tindrà també amb aquestes activitats, per tal de doncs, seguir explicant aquesta connexió de Catalunya amb el mar, amb la seva història, amb la seva tradició, amb la seva sostenibilitat. Tot això també de la mà, podem dir, de la realitat virtual i de la tecnologia, en aquest cas.
Sí, l'exposició, com comentes, és molt immersiva. Té no només la realitat virtual, que és espectacular, sinó també hi ha una part de creació d'una peça col·lectiva en què tots els visitants a l'exposició poden deixar un missatge sonor explicant quina és la seva relació amb el mar, i volem que aquesta peça col·lectiva també quedi com a llegat de l'exposició. I llavors també hi ha una part més de dades, quasi bé de Big Data, diria, en què es van actualitzant dades constantment sobre la situació del mar i del litoral. Hi ha una part molt immersiva, més enllà de la realitat virtual. És realment tecnològicament avançada, també.
Mm-hmm. Doncs amb aquestes experiències personals, amb aquesta aposta per la sostenibilitat, amb aquesta història, no?, i amb aquesta connexió de Catalunya amb el mar, doncs ho lliguem també al Nadal i amb aquesta exposició, amb aquesta celebració, amb aquest esdeveniment que tenim aquests dies aquí al Port de Barcelona, amb la Fundació Barcelona Capital Nàutica, que ens ha presentat el Juli Hernández. Juli, moltes gràcies per parlar-nos sobre el tema, sobre això que jo personalment, per exemple, no coneixia i que segur que molta gent tampoc. Així que a tothom que vulgui anar, a tothom que li agradi el mar, els ports d'arreu de Catalunya, doncs ja sap on acudir aquests dies per tal de celebrar el Nadal amb tots vosaltres. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Mar. Això, convidar tothom qui vulgui passar pel Portal de la Pau dintre del context del Nadal al Port que podrà visitar aquesta exposició.
Gràcies, que vagi molt bé.
Merci.
I ara expliquem una nova iniciativa de l'OMS per promoure l'activitat física a les pimes amb una guia coordinada per col·legiats del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya. En parlem concretament amb la doctora Anna Puig, que és qui dirigeix el grup de recerca en esport i activitat física de la Universitat de Vic i la Universitat Central de Catalunya, i a més catedràtica també en aquest tema. Avui volem parlar amb ella i per això la tenim al telèfon. Anna Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta nova iniciativa de l'OMS per promoure l'activitat física a les pimes. Per què és tan important promoure això en un moment com aquest?
Ser físicament inactiu, que això vol dir no fer prou activitat física amb una intensitat moderada o vigorosa, i no estar, no tenir bona forma física, doncs, i seure massa, a més, són tres factors de risc per la salut que afecten negativament la nostra salut a nivell física, mental, de benestar i també de productivitat laboral. Per tots els canvis que s'estan donant a nivell tecnològic en la nostra societat, cada vegada ens movem menys. I aleshores és una evidència que cada vegada tenim menys forma física, som menys físicament inactius. Aleshores, clar, a nivell social, l'Organització Mundial de la Salut diu hem de fer algo per revertir aquest factor de risc, que a més és modificable i que a més impacta a moltíssims indicadors de salut, a moltíssimes malalties tant mentals com físiques. Aleshores, doncs clar, les persones adultes, no? Si tenim sort, la majoria de nosaltres anem a treballar, i com que aquest factor de risc, inactivitat física, comportament sedentari, baixa forma física, afecta també la productivitat laboral i el presentisme i l'absentisme, doncs les empreses es beneficiarien de tenir uns treballadors i unes treballadores més físicament actives. Per tant, l'Organització Mundial de la Salut potencia aquestes guies per provocar una situació guanya-guanya. Si aconseguim que les persones adultes que anem a treballar a les empreses se'ns posi fàcil fer-hi activitat física, doncs els treballadors ens sentim millor a nivell físic, mental, de benestar social, i l'empresa té millor productivitat, perquè no només ser més físicament actiu no només incrementa, millora salut, sinó també millora satisfacció laboral, relacions socials amb els companys, etc. Per això és molt important, primer, que les empreses facilitin, no?, o posin fàcil als treballadors i treballadores fer activitat física, i sobretot l'OMS ens diu, i què passa amb les pimes? Clar, les pimes són empreses petites, i poden haver micro, petites i mitjanes també, hi ha gent que treballa autònoms amb molt poca gent, i aleshores encara els és més difícil promocionar activitat física als seus treballadors perquè tenen mil coses al cap. Aleshores, aquesta guia és precisament doncs una eina per tothom, per totes les empreses, però especialment per pimes, perquè són una sèrie d'iniciatives que poden generar idees de com aplicar programes que incentivin l'activitat física en els seus treballadors i que siguin fàcils i factibles.
Clar. I tot això, doncs, com comentaves, adreçat a les pimes i a les empreses en general, no? Perquè al final les persones que treballen en una empresa es passen moltes hores del dia sentades, i això doncs fomenta aquesta mala salut que comentes i que desencadena també amb tants altres problemes. Cada any, hem de dir, les xifres són una mica impactants, es produeixen a Europa unes 10.000 morts a conseqüència d'una activitat física insuficient, i una de les causes, diuen, són els entorns laborals sedentaris. O sigui, això del que estem parlant, això de portar una vida sedentària i no tenir massa activitat. Aquesta guia, aquesta nova iniciativa de l'OMS, recull una setantena d'activitats, no? una guia, podem dir, per tal de poder portar a terme activitats, encara que es treballi a empreses i tinguem aquest entorn laboral sedentari, no? Al final, combinar una cosa amb l'altra és possible, i això és el que vol demostrar, no?
Exactament. És a dir, el 80% de les feines estem asseguts, i a més durant molta estona. Però després també hi ha aquest altre 20% que tenen feines amb exigències físiques, per exemple, empreses manufactureres, que també han de fer activitat física perquè les exigències físiques de la feina no els hi suposi problemes de salut. Clar. Aleshores, què és el que hem identificat? Són 70 iniciatives que són com un menú d'opcions. Cada empresa és un món. Ens centrem en les pimes perquè la gran majoria d'empreses a nivell català, de l'estat espanyol i europeu són pimes, són petites i mitjanes empreses. Llavors, la idea és donar una sèrie de... un menú d'opcions que són idees perquè les pimes, les empreses... puguin decidir si és factible de ser implementat o no en el seu context. Tots sabem que no podem dir a totes les empreses fes el mateix perquè tenen contextos diferents. Per això hem identificat aquesta setantena d'iniciatives, que les hem identificat fent una cerca de Google, és a dir, són estratègies, accions que s'implementen, que s'han implementat en la realitat, d'acord? Mm-hmm. Doncs perquè les pimes ho llegeixen i s'inspirin per dir, ostres, doncs això sí que ho puc fer en els meus treballadors, no? És a dir, al final de la guia prioritzem 10 estratègies que han estat percebudes, 10 accions que han estat percebudes com de les més factibles per ser implementades en pimes, no? Doncs, jo què sé, facilitar que els treballadors es desplacin a peu o en bicicleta al treball. Són idees, no? Si això és factible de fer en el context de cada pime, doncs endavant, quantes més accions puguem fer, millor. Però és aquesta idea, hem de fer el possible per anar substituint comportament sedentari tot el temps que estem asseguts, i més ara en situació de teletreball, que encara hi és, de treball híbrid, doncs per anar substituint petits trossets de temps assegut a nivell laboral per activitat física, per moviment. Pensem que els que tenim treballs sedentaris, el temps que estem assegut a la feina és gairebé el 80% del temps que passem del temps del dia, d'acord? Però després hi ha un altre tema important que és això, persones que sí, que tenen feines, que estan en una cadena, empreses manufactureres, etc. També han de fer activitat física, però d'una manera diferent, perquè la seva feina és diferent. Per això fem aquest menú d'opcions. Ha de ser inspirador. No hi ha una opció millor que l'altra. És contextualitzar i dir, com a PIME, quines d'aquestes accions o estratègies són factibles de fer. Factibles, què vol dir? Que perceben que són fàcils d'aplicar. Sí? Perquè com tota la vida, si ens diuen que fem alguna cosa i percebem que és molt complicat tirar-ho a terme, a tirar-ho endavant, doncs no ho farem. Aleshores, aquesta guia ha estat dissenyada específicament, creiem que és didàctica, molt divulgativa, perquè les petites i mitjanes empreses vegin opcions reals i comencin a pensar que és possible, no?, que els seus treballadors i treballadores siguin més actius a la feina i que això tindrà un impacte de benestar sobre el personal treballador i, a més, sobre l'empresa a nivell de benestar laboral i productivitat, presentisme i absentisme. I aquesta és una mica la filosofia de la guia, no? Que les pimes diguin si això és per mi, no? Perquè normalment el que ens trobem és que qui fa programes de promoció d'activitat física laboral són potser grans empreses, sí? Que tenen més recursos, tenen departaments que s'hi dediquen. Aleshores, aquesta guia és per les pimes, per dir, l'Organització Mundial de la Salut us vol ajudar, l'activitat física és important, és beneficiosa per a empresa i per treballadors, doncs aquí teniu un menú d'opcions perquè vosaltres vegueu quines són les més factibles d'utilitzar en el vostre context i us en prioritzem 10 que els experts han considerat que podrien ser especialment factibles per petites i mitjanes empreses. Llavors, a partir d'aquí, doncs bé, hi hauran passos posteriors segurament d'anar donant més suport a les pimes, però aquest és el pas inicial.
Exacte, sobretot adaptant-se a cada empresa, a la feina que fa cada empresa i a les possibilitats i recursos que té cada empresa, com comentaves. Abans anomenaves el teletreball, no?, que últimament doncs, encara s'ha posat més de moda, podem dir, no?, arran de la pandèmia, arran de la Covid, que ens va obligar implementar-lo a la nostra vida i en certa mesura en algunes empreses s'ha acabat quedant, no? Sí. Tenim ara més sedentarisme, tenim ara més hores mortes d'activitat física que no abans de la pandèmia?
Clar, la situació de teletreball, no?, que ara s'ha acabat convertint en una situació de treball híbrida, no?, és a dir, dies de dies de treball a casa i dies de treball a la feina. És un fenomen que s'està estudiant encara. Quin és l'impacte que té el teletreball o el treball híbrid sobre el benestar de les persones i sobre l'activitat física que fa, val? Ara s'estan recollint dades objectives sobre aquest tema. El que està clar és que el dia que ens quedem a treballar a casa, doncs no et desplaces per anar al metro per anar a treballar, no et desplaces per agafar l'autobús. Si anaves caminant a la feina, aquest desplaçament ja no el fas. Si et desplaçaves per anar a fer un cafè a dins de la feina, no?, amb algun bar del costat, ja no el fas. Per tant, clar, és obvi que el fet de treballar a casa, no?, que tens el despatx al costat de l'habitació o del menjador, doncs disminueix dràsticament l'activitat física que es fa en dies de feina, perquè ens estalviem aquest abans de la feina, no?, l'hora de dinar i després, que són els moments on habitualment, quan treballem a la feina presencial, doncs són moments on nosaltres podem posar en activitat física. Sí? Uh-huh. Aleshores, evidentment, quan fem el treball a casa, aquests moments, no?, de com et desplaces a la feina, com tornes de la feina a casa, i a l'hora de dinar i els descansos, què fas? Doncs és molt fàcil que esdevinguin sedentaris fent teletreball. Per tant, això és un tema també estudiar, no?, perquè potser el teletreball 100% no es fa gaire, no?, però el treball híbrid està aquí per quedar-se i evidentment ens hem de plantejar això també.
Exacte. Sí. Exacte. I són moltes les empreses, les pimes que han agafat com a exemple aquesta guia. Podeu saber ja si hi ha resultats visibles en aquest aspecte que s'estigui aplicant?
Mira, aquesta guia va sortir publicada fa un mes, més o menys, d'acord? Encara no s'ha fet, des de l'Organització Mundial de la Salut s'està planificant, doncs, fer un llançament, no?, oficial de l'inici d'aquesta guia. Això encara no ha passat i per tant no tenim dades, no? O s'ha publicat, o està penjat a la web de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, a partir de fer aquest acte de presentació oficial de la guia, que és possible que es pugui organitzar diferents països, doncs començarem a valorar i a fer difusió de quin és l'ús que s'està fent d'aquesta guia, no? Però diguéssim que encara no hem fet ni la presentació, l'acte de presentació oficial, diguéssim.
Vale.
Aleshores, quan això es faci, serà una mica com el kick-off, no?, per fer difusió de la guia a tothom que ho consideri, però evidentment sobretot a pimes.
Exacte, doncs estarem pendents d'aquests resultats, de si aquestes empreses han aplicat aquesta guia, aquestes recomanacions, perquè al final doncs aquesta guia el que vol fer és salvar vides, no?, salvar la salut dels seus treballadors, que no tinguin una vida tan sedentària i que amb això doncs els ajudi a la seva vida personal, pel que fa a la salut, i també a la professional, sense deixar de la mà doncs la feina i ser responsables en aquest cas. Moltíssimes gràcies a Anna Puig per parlar-nos sobre aquest tema i pensar en aquests temes també. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Després de la publicitat, presentem un festival que està tenint lloc aquests dies a Catalunya, perfecte per anar amb les criatures i celebrar el Nadal. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El Nadal. nacimiento del niño Jesús.
Y lo ponemos juntos con los niños pequeños, con el niño Jesús, donde le colocamos, con la mula, el buey. Y es lo que más ilusión me hace de todo.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me gusta de la Navidad es que de pronto estalla nuestro deseo. Deseo de que haya paz, deseo de vivir mejor, deseo de estar con los nuestros. Desear intensamente algo es empezar a tenerlo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura mierda.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Festival de la Infància està celebrant enguany el Nadal amb tot de famílies i els seus nens i nenes. Ho expliquem. I les famílies amb nens i nenes de 0 a 12 anys que busquen un esdeveniment nadalenc a Barcelona no es poden perdre el Festival de la Infància, l'espai d'entreteniment infantil més veterà de Catalunya i un clàssic de les vacances de Nadal que se celebra del 27 al 31 de desembre i que emplenarà fins a 30.000 metres quadrats del recinte de Montjuïc amb més de 60 noves activitats lúdiques, esportives, creatives i també culturals que fomenten valors i hàbits de vida saludables. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb l'Anna Ventura, que és la directora del Festival de la Infància. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estic veient que són moltíssimes les activitats que estaran disponibles per tots aquests i nenes de 0 a 12 anys. Clar, què és el que poden trobar ja les famílies que hi vulguin anar?
Sí, mira, aquest any hem crescut amb espai, com bé has dit, són 30.000 metres quadrats d'activitats lúdiques per a tota la família, i aquest any podem trobar moltíssimes novetats. Em sento potser amb un nou espai, que és el primer cop amb els 61 anys d'història del festival, que és un espai dedicat a la primera infància, per nens de 0 a 4 anys. I bueno, pensem que serà molt ben rebut i és un espai molt, fet amb molt de carinyo, amb molt de mimo, esperant que les famílies amb bebès, amb nadons fins a 4 anys doncs puguin venir a gaudir d'una estona agradable.
Uh-huh. I quin és l'objectiu de l'esdeveniment? Perquè veig que també implica el fet de apropar els valors i els hàbits de vida saludables cap a aquests nens. L'objectiu, quin diríeu que és?
Sí, mira, l'objectiu principal del Festival de la Infància és que les famílies puguin venir a gaudir un dia en família, no? I dintre d'aquest gaudir de, no? de vacances, de Nadal, de passar-ho bé, de riure, de jugar, no? De saltar, doncs les activitats que podem trobar sempre mirem que estiguin definides per una sèrie de valors, no? Valors importants que pensem que en qualsevol activitat doncs tenen que complir, no? Tenim, per exemple, l'esport, tenim la cultura, tenim la bona alimentació. Aquest any per primera vegada hi ha un espai que és la cuina del Festival de la Infància, que es diu Mini Chefs, on es faran tallers de cuina saludable, donant tips a les famílies i sobretot als nens perquè aprenguin els valors de la bona alimentació. També de cara pensant en la bona alimentació de les famílies i dels nens, Els mercats municipals de Barcelona també tenen un espai molt xulo on es faran tallers durant tots els dies.
Uh-huh. I també la creativitat, clar, tant a la cuina com fora de la cuina, doncs serà un dels punts forts, no, de l'esdeveniment, perquè, entre altres coses, aprenen cultura, no? Aprenen també el que tenen a la ciutat, el que poden visitar, i una de les activitats serà construir les torres centrals a la Sagrada Família.
Sí, aquest és un espai que ens fa moltíssima il·lusió, que Sagrada Família vulgui venir a compartir amb nosaltres uns dies tan especials i ensenyar el que és la història de la construcció de la Basílica i donar l'oportunitat a les famílies a que coneguin, aprenguin i participin activament amb el que podria ser una reconstrucció de lo que és la construcció de la Basílica de Sagrada Família.
Així és. I la tecnologia també estarà molt present i també el fet de mirar cap al futur, no? Tant en la vessant tecnològica com en la vessant de les professions o les vocacions a les que tenen més estima aquests nens i nenes, perquè podran jugar a posar-se, per exemple, en el paper d'un bomber, d'una guàrdia urbana, per exemple, no? Podran veure realment què és el que els agrada i gaudir de tot això.
Exacte, sí. També és una manera de fer arribar entitats importants a la ciutat, a les famílies, no? Saber quin paper és jugar a la Guàrdia Urbana de Barcelona, als bombers, i després amb el que deies de tecnologia, també molt important com a novetat aquest any, tenim un espai que ens el munta el Mobile World Congress i que té com a objectiu mostrar a les famílies i als nens fins on arriba, no, la tecnologia, no? Podem gaudir de quatre experiències, molt no us adelanto res perquè heu de venir i provar-ho, però bueno, és molt curiós el que es pot aprendre en aquest stand del mobile.
I una de les coses que sobretot doncs toquen una mica més al cor de tothom és que estarà present la Federació Catalana d'Autisme amb un espai, no? L'espai amb calma, per tal de que aquests nens que tenen autisme també puguin estar com qualsevol altre nen a l'esdeveniment i disfrutar-ho igual, d'igual manera que la resta, oi?
Sí, exacte. Tenim un espai, l'Espai de la Calma, que és un espai que està en una cantonada de lo que és el saló, una mica aïllat, no?, per cobrir una mica les necessitats d'aquestes famílies que en moments determinats doncs necessiten una mica més de calma, no?, i tenen un espai on poder relaxar-se i també gaudir, estar tranquils i bueno, pues descansar una mica de lo que és el batibull de lo que és el Festival de la Infància.
Exacte. Teatre, música, màgia també a dos escenaris, un esdeveniment completíssim el que podrem trobar-nos aquí a la fira del recinte de Montjuïc. I, clar, hi ha una aplicació gratuïta ja per poder-se informar sobre tot plegat, no? Perquè la gent, les famílies es puguin organitzar per venir i també, doncs, espai de pícnic perquè tothom pugui passar el dia, dinar, sopar, berenar, el que vulguin, aquí al costat mentre els nens i nenes doncs estan allà amb tots vosaltres.
Exacte, sí, també disposem d'espais per poder-se relaxar, descansar una estoneta i, per què no, berenar, sopar o fer una mica de pícnic, no?, de tenir els moments de descans entre activitat i activitat.
I tant. Doncs, Anna Ventura, directora del Festival de la Infància, moltíssimes gràcies, perquè això no deixarà de ser un festival de la infància i també per tots els adults que els acompanyin, que segur que s'ho passaran superbé. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos tot el que feu.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i desitjar-vos bones festes a tots.
Igualment. I parlem també de la manifestació, de la concentració que va haver-hi dijous davant del Col·legi d'Advocats, que avui fa un mes van iniciar la vaga indefinida en contraposició a l'actuació del col·legi sobre el torn d'ofici. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui millor, en parlem amb un advocat afectat per el Termútua, el Francisco Blázquez. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de huelgas, de manifestaciones en torno al mundo de la abogacía, ¿no? De vuestra profesión como abogados. ¿Qué es lo que reclamáis?
Vale, en el doble ámbito, ¿eh? Estamos hablando del turno de oficio, el ejercicio que hacemos en el derecho de defensa de los justiciables que no tienen recursos económicos, y el otro gran tema que son el engaño que hemos tenido de nuestras propias mutuas, tanto de Alter Mutua como de la mutualidad, a nivel de las prestaciones de jubilación, ¿vale?
Así es.
Pero hoy en concreto es una concentración delante del Colegio de Abogados de Barcelona y del CICAT, del Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña, que están justo al lado, como muestra de disconformidad, de oposición, de cabreo, porque son nuestros representantes oficiales y no han conseguido nada después de reunirse muchas veces con el Departamento de Justicia, que es la administración que nos paga. Esto es.
Claro, actualmente, ¿cómo está la situación?
La situación está fatal. Hemos tocado fondo y entonces casi 50.000 abogados, que es una tercera parte de los abogados en ejercicio de España, nos hemos rebelado. Esto es una pequeña revolución para reivindicar nuestras pésimas, ínfimas condiciones de trabajo. Porque la mayor parte del tiempo trabajamos para el turno de oficio y cobramos una miseria.
Y a través de esta concentración, a través de esta manifestación, queréis conseguir mejores condiciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis luchando con esto?
Bueno, esto explota en abril, 27 de abril, se hace una concentración en Madrid delante del Parlamento Nacional, y hay unos 3.000 abogados de toda España, y a partir de ahora pues no hemos dejado de trabajar para crear documentos de trabajo, intentar convencer a todo el mundo, políticos, abogacía institucional y los propios compañeros, de la primero informar, tener conciencia de dónde estamos, en qué mala situación estamos, y después reivindicar absolutamente todo. En realidad es un cambio de paradigma lo que nos planteamos, porque la administración nos tendría que pagar pues lo que cobramos, lo que son nuestros servicios jurídicos, y en cambio nos paga una décima parte, o sea, la relación es como una décima parte. Imagínate, la media es de 176 euros por asunto, ¿no? Imagínate las miserias de las que hablamos.
¿Y habéis recibido durante este tiempo alguna respuesta por parte de alguien, alguna solución por parte de alguien, o todo sigue igual y por esto la manifestación otra vez en contra de cómo os encontráis?
Lo dices muy bien. A pesar de la huelga que ya estamos manteniendo indefinida, en que hay un seguimiento del 70% de los abogados del turno de oficio, a pesar de nuestras reivindicaciones, de estar hablando con todo el mundo, todavía no hay ninguna respuesta por parte de la administración.
¿Creéis
y por eso
que...
seguimos? Hoy es una concentración aquí, mañana creo que es en Bilbao, está habiendo concentraciones estos días, bueno, pues para acordarse, y hace un mes que hemos iniciado una huelga indefinida, que es la primera vez en la historia de la abogacía que se produce, ¿no? En toda España, ¿no?
¿Y creéis que con esto conseguiréis algo? ¿Podréis avanzar a vuestro favor?
Es que no tiene vuelta atrás. Es que como hemos tocado fondo, estamos dispuestos a todo. Cuando digo a todo, es a todo, de mantener la huelga indefinida, de concentrarnos, de encerrarnos, de poner demandas, etcétera, etcétera. Denuncias también, porque hay también engaño, hay problema de estafa incluso en el tema de las mutuas. Y bueno, todo esto está yendo para adelante en todos estos meses, en un movimiento que ya te digo, por primera vez estamos unidos estos miles y miles, ¿no? Hasta casi 50.000 abogados en toda España. Y esto es toda una legión muy, muy, muy importante, y que sí, claro que tenemos que conseguir cosas, porque estamos bajo mínimos y hemos tocado fondo, como te decía al principio.
Pues Francisco, abogado afectado de Alter Mutua, sí. Esperemos que se solucione Sí, puede ser bueno, lo antes posible y seguiremos pendientes.
Viendo, y lo que nos gustaría es tener más eco social, porque también se puede explicar a la ciudadanía perfectamente. Muchos lo saben, porque llevamos un tercio de los pleitos de este país y nos gustaría que tuviera este eco social y poder explicar y que la ciudadanía tuviera más presente la situación lamentable en la que se encuentran los profesionales, que somos los que ejercitamos ese derecho de defensa.
Pues gracias, muchísimas gracias por contárnoslo y estaremos pendientes a ver cómo avanza todo. Gracias.
Sí, sí. Muchas gracias a vosotros.
I ara parlem d'un menjar que a mi especialment, i segur que a tots vosaltres us encanta, i és de pasta, concretament de la història de la pasta i de com cuinar-la. Parlem d'un llibre, d'una guia que ens explica d'on ve la pasta, què és, com la podem menjar, els ingredients necessaris que hem de tenir per tal de cuinar-la i alguns termes essencials de cuina, així com anècdotes, com per exemple que es creu que la pasta carbonara és un dels plats més cuinats del planeta o que s'estima que cada any es consumeixen 14.000 milions de plats de pasta a tot el món. Tot això, com comentàvem, ve explicat en el llibre de Steven Guarnaccia amb receptes de Heather Thomas. I parlem avui amb Pedro Martín Caro, de l'editorial Faiden Espanya, que és l'editorial del mateix llibre. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, la pasta existe desde hace siglos, ¿no? Y nos gusta muchísimo a todos.
Yo creo que sí, o sea, la pasta, en el libro al principio se hace una pequeña introducción de la pasta y se cree, o sea, mucha gente cree que viene de China, ¿no? Que Marco Polo la trae de China del siglo XII y evidentemente como en Italia hay unas circunstancias climáticas perfectas para ella, se desarrolla. Hay gente que cree que esta historia es falsa y que en Italia se comía pasta en el siglo IV antes de Cristo. A mí esto ya me parece un poco fuerte. Pero efectivamente, yo creo que lo que podemos asegurar es que desde el siglo XII la pasta se ha empezado a comer asiduamente en Italia y de ahí se ha exportado muy rápidamente al resto del mundo. Y en China, evidentemente, se lleva comiendo muchos años antes.
¿Y por qué se llama así? ¿Por qué se llama pasta? ¿Y cómo es que hay tantos tipos diferentes de pasta?
El nombre de la pasta, pues la verdad es que no sé exactamente por qué se llama pasta. Yo creo que es por la textura, ¿no? Y la densidad. Y yo creo que hay muchas formas de pasta porque cada forma de pasta le va bien para un tipo de salsa.
Claro.
Entonces, lo que se cree es que históricamente habría espagueti, fettuccini, igual penne, ¿no? Más o menos. Y de ahí, cuando los cocineros de pasta pasados empezaron a jugar con ella, se dieron cuenta que hay salsas que es bueno que resbalen sobre la pasta, hay otras que es bueno que el contenido lo envuelva, hay otras que tienen unas formas rugosas para que la salsa se quede pegada, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final la pasta y las formas es un juego, ¿no? Y es lo que hemos intentado contar en el libro, ¿no? O sea, en el libro contamos 35 formas de pasta diferentes y contamos unas pequeñas anécdotas graciosas sobre cómo surgen y luego viene una receta que el adulto puede hacer con el chaval.
Claro, en el libro ahora hablabas, ¿no?, de estos 35 tipos de pasta que hay para descubrir y disfrutar, que podemos hacer perfectamente en casa, ¿no?, que tenemos ahí todos los ingredientes y todos los procedimientos para seguir y hacerlo nosotros mismos. Y una de las anécdotas que sale, como antes comentaba, es que la pasta carbonara es uno de los platos más cocinados del planeta, ¿no?
A mí me pareció uno de los datos más curiosos, porque sinceramente, personalmente, no me gusta nada la carbonara.
Fíjate, ¿no?
y porque pensé que iba a ser más la pasta con tomate.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, pensé que iba a ser la pasta con tomate o si me apuras una boloñesa. Pero bueno, lo interesante también cuando haces estos libros es que tienes ciertos clichés en la cabeza y se te quitan. A mí otras anécdotas que cuentan, que no sé si es verdad, pero por ejemplo la pasta de C, ¿no?, que es la pasta de letras, dicen que surgió totalmente, se cree que surge por accidente, ¿no?, que en una fábrica estaban haciendo pasta y de repente por error salieron unas figuritas con la letra C, y el dueño dijo, no, Eureka, voy a hacer un abecedario de pasta, ¿no? Uh-huh. O el tortellini, que se cuenta que es un homenaje al ombligo de la diosa Venus. Y de hecho hay un pueblo en Italia donde todos los años celebran con una especie de teatrillo este nacimiento de esta forma de pasta. Pero la verdad que el libro yo creo que tiene gracia en ese sentido, ¿no? Que es cocinar pasta. Se cuenta cómo hacer pasta en casa. Evidentemente hay que tener harina, huevo y agua, pero hay que tener la máquina, ¿vale? Que la máquina es del siglo, me parece que la primera máquina es del siglo XVIII para hacer pasta, porque antes había que hacerla a mano y era muy trabajoso. Uh-huh. Pero una vez que tengas esta máquina, puedes hacer tu propia pasta, puedes hacer tus propias formas y puedes hacer cualquier receta. Y si no, evidentemente te compras la pasta en su forma directamente.
Y el libro, además, también está bastante enfocado, ¿no?, a los niños, a las niñas también, sobre la pasta en general, ¿no?, para que también les guste. El libro es como un cuento, ¿no?, si tenemos la suerte de poder verlo, ¿no?, de poder echarle un ojo. Está muy enfocado a con lo que es el diseño a niños, niñas, para que también aprendan, ¿no?, a hacer pasta, a cocinarla y también a tener esta creatividad, ¿no?, para decorar estos platos, ¿verdad?
Claro, efectivamente. La idea era hacer un libro de cocina para niños que fuese divertido. Esa es la idea primigenia, ¿no? Porque cada vez yo creo que los niños de hoy cada vez deben cocinar menos en casa y se está perdiendo un poco lo que es el acercamiento a la cocina, ¿no? Llevamos vidas todas muy complicadas, entramos, salimos y no tienes tiempo, ¿no? Y el niño cada vez pierde esto. Entonces, una vez que decidimos hacer un libro de cocina divertido, pensamos, la pasta se come en todo el mundo y la pasta es divertida por las formas que tiene y normalmente a casi todos los niños del mundo les gusta, ¿vale? Porque este libro lo hemos hecho en español para salir en inglés, para salir en francés, y se han vendido con ediciones en otras lenguas. Una vez que tuvimos la idea de que iba a ser un libro sobre pasta y divertido, buscamos el ilustrador y el que nos podía hacer esta idea, y es Steven Guarnacha, que también me parece un tipo excelente, fue y es profesor de la Parsons School of Design en Nueva York, y tiene tiene una ilustración que a mí me parece muy cercana, muy divertida a la hora de hacerla. Y luego ya fue encontrar a la persona que nos diese la receta, que fuesen nutritivas y que fuesen de fácil, medio y difícil, para que el libro pues tenga recetas muy fáciles y tenga otras más complejas. Y es así más o menos como hemos montado el libro, un libro que sea divertido para el niño, que se pueda leer, como dices, que tenga cada día que se vaya a hacer una receta, pues tenga esta primera parte de leer la historia, que funciona como un cuento, y luego la parte divertida de vamos a cocinar y sobre todo vamos a comernos luego la receta, que está buenísima.
Exacto. A todos, como ahora decías, nos gusta la pasta, es raro, ¿no?, que a alguien no le guste. Y también pues hay muchas habladurías, ¿no? Por ejemplo, de que no es bueno comer mucha pasta, que es mejor tal tipo de pasta. Bueno, muchísimos comentarios, ¿no?, al respecto. Vosotros, ¿no?, teniendo en cuenta las recetas saludables de la autora, ¿no?, de Faidon Hyder Thomas, supongo que también habréis consultado esto en el libro y también explica, ¿no?, si es saludable o no, en este caso, comer pasta, ¿no?
Bueno, nosotros no solo decimos, nosotros evidentemente pensamos que es saludable comer pasta porque hacemos un libro que es enteramente de pasta. Lo que entendemos es que hay gente que le puede sentar mal la pasta. Entonces, hay muchas recetas que van con una nota: para hacer una versión vegana, utiliza un queso currado vegano.
Claro.
O si quieres hacerlo sin gluten, cómprate una pasta sin gluten, ¿no? Entonces, esto evidentemente se tiene en cuenta, porque yo creo que más que si la pasta sienta bien o sienta mal, yo creo que es que hay gente a la que le sienta muy bien y hay gente a la que le sienta muy mal y todo.
Y hay muchas opciones.
Y hay muchas opciones. Entonces, lo que hemos intentado es hacer un libro para que al que no le siente bien la pasta pueda hacer recetas de este libro y le sienten estupendamente bien, porque tiene las, tiene estas notas de cómo hacerlo para eludir los ingredientes que te pueden sentar mal, porque evidentemente lo que queremos es que la gente disfrute con el libro, no solo leyéndolo, sino cocinando y comiéndolo. O sea, es la idea ideal, es hacer las tres cosas.
Exacto. Y Pedro, ya para acabar, ¿cuál es tu plato de pasta favorito?
A mí me gusta la pasta con verdura.
¿Ah?
Generalmente, entonces me suelen gustar las recetas que llevan verdura. Entonces hay un tortellini con salsa de diosa verde, que como digo que viene de, que tiene piñones y brócoli y espinaca. Yo sé que a priori no suena.
No me lo hubiera imaginado, la verdad.
A priori no suena como una exquisitez, pero son estas pastas a mí las que más me sorprenden del libro. No, o sea, porque todos conocemos una lasaña de carne, no sé,
claro,
qué.
Al final
son estas pastas que en el fondo hace que, bueno, pues que tu hijo, tu sobrino o el chaval que tengas coma brócoli, coma piñones. Y generalmente están mucho más buenas de lo que parece.
Sí, a mí también me gustan, tengo que decirlo. No es la primera opción que se me ocurriría, pero me gusta. Pues Pedro Martín Caro, de la editorial Faidon España, muchísimas gracias por hablarnos de este libro, de la historia de la pasta y cómo cocinarla. Seguiremos. Yo ya tengo el libro, tengo que decir, y ya he empezado a ojear así un poco por encima, y compraré los ingredientes para ponerme a ello, para ponerme este fin de semana a cocinar la pasta y a disfrutar de todos estos platos y de todas las opciones que nos brinda el libro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
I en uns minuts tractem el Nadal des d'una vessant més sostenible, perquè en aquests menjars i àpats que tenim tots aquests dies, no ens hem d'oblidar del reciclatge. Ara ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
100 de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un Nadal més sostenible, amb més reciclatge i amb més conscienciació. Aquest és l'objectiu de l'entrevista que farem ara. Coincidint amb l'inici de la temporada de Nadal, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha posat en marxa una nova campanya de comunicació que té com a objectiu animar la població dels diferents municipis a separar els residus, fent servir una tàctica inusual i divertida, la música nadalenca, una campanya per promoure el reciclatge. En parlem amb un dels responsables tècnics de l'àrea de residus de l'AMB, el Víctor Mitjans. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, amb aquesta campanya doncs, podran els ciutadans gaudir de les versions adaptades i coreografiades de Nadales tradicionals, però amb aquest punt més de reciclatge i de conscienciació, oi?
Sí, exacte. A veure, l'època nadalenca és una època on hi ha molt de consum, especialment de menjar i begudes, i aleshores es generen molts residus, i havíem pensat doncs, que aquesta era una bona manera, no?, d'animar la població, de recordar el missatge de que hem de separar els residus.
Així és. Com ho feu, el fet de fusionar música nadalenca amb aquesta campanya de reciclatge?
Bé, doncs això, ens van demanar, no?, de fer una campanya per reforçar el missatge aquest de la separació durant les dates de Nadal, i aleshores doncs, amb les empreses, no?, amb qui treballem temes de comunicació, ens van proposar que una manera divertida podia ser aquesta, no?, de fer servir doncs, les cançons que tots sabem, canviar-los una mica la lletra, repartir les lletres entre les persones doncs, que estiguin mirant i animar-los a cantar, i ens va semblar una bona idea.
Al final, modificar aquestes cançons, aquestes lletres, les cançons tan conegudes, amb missatges clau sobre aquesta importància de reciclar, i al final, doncs, convertir un tema seriós, com és, per exemple, el reciclatge i la gestió d'aquests residus, en altres temes diferents i alegres, no?, com és abordar el Nadal i gaudir-ho amb la família, amb els amics, i celebrant doncs, aquests menjars i alhora doncs, conscienciar, oi?
Sí, exacte. I a més també doncs, pensem que pot ser un tema de conversa, no?, fins i tot a les taules nadalenques, no?, doncs, la importància del reciclatge i de tenir cura dels residus que generem inevitablement en aquestes dates. Per això també el que hem fet ha sigut llançar missatges diferents en funció del tipus de residu, no?, pel vidre, pel paper, cartró, pels envasos lleugers i també per la matèria orgànica, que és una de les fraccions doncs, que també es generen, no?, i que no hem d'oblidar separar. És la fracció potser de residus més més desconeguda, que tenim menys hàbit de separar, però en canvi és de les més importants.
Uh-huh. Al Nadal la gent s'oblida més de reciclar i de tenir cura, d'estar pendent d'aquests residus?
Home, hi ha una... El que és cert és que per Nadal, doncs clar, doncs hi ha molta feina, no?, a les cuines, hi ha molts regals, hi ha molta gent, molt xivarri, no?, a les cases, i aleshores això pot ser que a vegades faci relaxar els hàbits, no?, i dir, bueno, doncs per un dia no passa res. Bueno, per un dia no passa res, però si tothom, no?, deixa de separar un dia, doncs sí que passa, i el que passa és que doncs això, tenim més residus barrejats, les plantes de gestió de residus doncs, també estan més tensionades i tot això és el que volíem, no?, també evitar a través de la promoció, del recordar que encara que sigui festes, doncs hem de seguir amb els hàbits de cada dia de separar els residus.
Mm-hmm. Al final, petits gestos, petits canvis, doncs poden suposar un gran canvi, no?, diguem, en els hàbits del dia a dia, i poden tenir doncs, un impacte significatiu en el medi ambient. Quins diríeu que són els canvis més petits, però que més fàcilment tots podem fer a casa nostra?
Jo potser insistiria en la idea aquesta dels residus de cuina, eh? Els residus de cuina, o sigui, tots com a ciutadans, no?, hem sentit moltes campanyes que ens animen a separar els envasos, no?, i el groc, el blau, el verd, no?, tothom els té molt clars, però sembla que el contenidor marró, que ja fa uns quants anys que està als nostres carrers, doncs també ha de menjar, no?, i aquest menjar és amb els residus orgànics, els residus, les restes de menjar, les restes de cuinar, i aquest jo crec que és el gest que hauria de fer la gent doncs, que es vol proposar, no?, potser un bon propòsit, no?, per l'any nou seria, vinga, va, que no és tan difícil separar les restes de menjar i, en canvi, redueix molt l'impacte ambiental de gestionar els nostres residus.
El consum en aquestes dates augmenta i també doncs, els residus, en aquest cas, no per contrapartida. Però, clar, és que veient les dates del 2022, l'increment de la producció de residus va ser d'un 7% respecte a la mitjana anual. I per fraccions, doncs, veiem que el que més va augmentar va ser el vidre amb un 50%. També hi ha d'altres, no? Per exemple, envasos, cartró, plàstic i metalls, que va augmentar un 14%. Però pel que fa a la recollida, la separació d'aquesta... La separació correcta d'aquesta fracció orgànica va disminuir. Llavors, clar, veiem aquí un cert relaxament dels hàbits, un cert relaxament de la població que potser continuava reciclant, però a mesura que han anat avançant el temps, doncs ho han anat deixant progressivament. Pot ser això?
Sí, pot ser. De fet, l'objectiu de les campanyes de comunicació no és recordar a la població doncs, que no s'han d'abandonar aquests hàbits. És cert doncs, que quan et canvien els contenidors, quan canvien el sistema de recollida del teu municipi, doncs va, dius, va, faré un esforç, però després determinats perfils doncs, no aconsegueixen aguantar no, aquest canvi de rutina i per això doncs, hem de fer campanyes. Al final és com el d'anar al gimnàs, no? Fins que no agafes, entres en dinàmica, no? I dius, vinga, va, cada dimecres aniré al gimnàs, doncs necessites 3-4 setmanes per agafar el ritme i aleshores ja no deixar-ho, perquè veus que va bé. Doncs aquí és el mateix, no? Intentar doncs, que a través de les campanyes les persones facin aquest canvi, no?, d'hàbits, aquest canvi de rutina i la incorporin en la seva quotidianitat.
Exacte. Reciclem més que no pas uns anys enrere?
Sí, el nivell de reciclatge ha anat pujant, però massa lentament. Vam tenir un període d'estancament, no?, del 2008 al 2018, per dir-ho d'alguna manera. El nivell de recollida selectiva estava molt estancat. Després hi ha hagut un petit repunt, però tècnicament estem encara molt lluny del que ens marquen els objectius europeus. No? L'Europa voldria que l'any 2025 aconseguíssim reciclar un 55%, si una mica més de la meitat dels residus municipals que generem, i amb prou feines a l'àrea metropolitana arribem al 40%. Per tant, hem de fer un canvi
encara
de tip. I de fet, si no només les persones han de canviar els seus hàbits, sinó que el que estem promovent com a àrea metropolitana és que els ajuntaments canvin el sistema de recollida selectiva per ser més incentivador de la participació.
Clar, clar, clar. I això creieu que tira endavant, que d'aquí uns anys estarem ben situats pel que fa a aquests objectius, o què?
Jo crec que sí, que això... Hem arribat en un moment on el model actual de recollida selectiva, no?, que hi ha contenidors oberts les 24 hores del dia, doncs està a tocat sostre, i el que veurem a partir de 2025-2026 serà que més i més municipis de l'àrea metropolitana es van incorporant a sistemes de recollida basats o bé en el porta-a-porta o bé en contenidors intel·ligents, que està demostrat doncs, que tots dos donen millors nivells de recollida selectiva que el sistema que tenim actualment.
Doncs ja ho sabem, tots aquest Nadal a ser conscients de reciclar amb aquestes Nadales, que a més ens podem posar la música amb aquesta lletra i així també fer que els més petits de la casa aprenguin i des de ben petits comencin a reciclar, que és molt important. Moltíssimes gràcies.
Exacte.
Víctor, que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres i bones festes.
Igualment. El número de personas que busca alternativas para las fiestas de Navidad cada vez es mayor. Y una de estas alternativas son los campings. La ocupación en campings se ha disparado en Navidad y supera ya el 22% la media de la temporada de invierno. Pero ¿cómo es pasar la Navidad en un camping? Sobre el tema, para que nos lo cuente, hablamos con Alejo Olano, CEO de Camping 3 Estrellas de Olacamp. Alejo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, se trata de una tendencia que cada vez suma más adeptos, ¿no? Sobre todo en estas épocas de Navidad.
Sí, lógicamente ya desde hace años y sobre todo desde que pasamos la pandemia del COVID, pues la gente cada vez busca más estar en contacto con la naturaleza, estar al aire libre y, por tanto, aunque sean periodos de clima más frío, la gente está muy ilusionada con poder celebrar las Navidades en un camping.
¿A qué se debe que ahora haya incrementado tanto el número de personas que apuestan por esta alternativa?
Bueno, yo creo que, como decía antes, es verdad que la pandemia, ¿no?, el COVID, esos periodos de tiempo tan largos que estuvimos encerrados en casa, yo creo que nos ha hecho reflexionar un poco todo el mundo y apreciamos mucho poder estar en contacto con la naturaleza y al aire libre. Y sobre todo las familias, ¿no? Te diría, los padres acompañados de los hijos, pues buscan ese, ¿no? Eso es estar en plena naturaleza, cerca de una playa, en un bosque, y gracias a eso pues los campings dan esta alternativa, ¿no?
Normalmente, como comentabas, son familias, ¿no?, las que apuestan por pasar estos días en campings. Eso sí, ¿van familias solas, acompañadas, van con otras familias? Normalmente, ¿cuál es la organización que llevan a cabo?
Bueno, te diría que claro, en los periodos de Navidad, sobre todo, ¿no?, van muchas familias, pero generalmente acompañadas de otras familias en las cuales pues los hijos se conozcan o los padres pues son amigos de hace muchos años y principalmente es eso, ¿no? Son familias acompañadas de otras. También hay grupos de amigos que se reúnen en estos periodos y quedan en el camping. Claro, el camping lo que hace es dar una solución a lo mejor pues unas casas, ¿no?, que se quedan pequeñas y tal, cuando hay mucha familia o grupos de amigos que son muy grandes, el camping, bueno, pues un poco los reúne y los atienden a todos, ¿no?
Exacto, y si hablamos de los días de Navidad más habituales para pasar estas fiestas en campings, ¿con qué días sobre todo nos quedamos? ¿Con qué días, por ejemplo, a qué días dan prioridad a la hora de pasar en campings? ¿Nochebuena, Nochevieja, el día de Navidad, por ejemplo?
Sí, yo te diría que, ¿no?, destacaría dos franjas, ¿no? El 24 y el 25, ¿no? Nochebuena y Navidad. Y aquí en Cataluña, pues San Esteban, que también se celebra mucho, ¿no? Diría este primer periodo y después, lógicamente, la celebración del 31 de diciembre de final de año y entrada del nuevo año son las dos principales fechas que reúne más gente, donde se unen más bueno, Nochebuena te diría, ¿no?, o Nochevieja te diría más los grupos y en cambio Nochebuena y Navidad pues más las familias.
Y esto, claro, ya viene de largo, ¿no?, sobre todo desde principios de mes con el puente de diciembre y se va alargando, e imagino, hasta estas fechas, estas Navidades, ¿no? Entonces, supongo que el número de personas que va a los campings ya incrementa desde buen inicio de mes, desde buen inicio del mes de diciembre y ya marca esta buena temporada, ¿no?, para toda la gente que está ahí en los campings y que se dedica a ello como vosotros, por ejemplo, Alejo.
Sí, bien lo has dicho, ¿no? Yo te diría que ahora también con este cambio climático que hace que realmente, ¿no?, la temporada de invierno o de otoño sea más suave y temperaturas, ¿no?, mucho más llevaderas. La verdad es que nosotros alargamos mucho esa temporada, ¿no? Y luego ya cuando empieza el invierno, bueno, en diciembre, gracias a tener el puente de la Purísima, pues logramos tener unos índices de ocupación muy altos ya desde el principio, ¿no? Y como bien decías, bueno, al final conseguimos, ¿no?, ya desde un principio de diciembre ir alargando con los fines de semana y llegar al periodo de Navidad con unas ocupaciones muy buenas.
Exacto. ¿Y cómo es pasar la Navidad en un camping? Porque, claro, tenemos la visión del camping más en verano, ¿no? Cuando los que solemos ir, pues estamos allí tomando el sol, pero claro, en invierno y encima Navidad, ¿se hace algo especial? ¿Hay organización por parte del camping, por ejemplo, dependiendo del camping, para hacer algo especial ya que es Navidad? ¿O cada familia se lo organiza a su manera y todo es normal como en cualquier otra época del año?
No, yo te diría que, claro, los campings nos preparamos, ¿no? O sea, los campings que abrimos todo el año nos preparamos, ¿no?, para este periodo de fiestas, ¿no? Entonces, bueno, como bien decías, en verano, pues la playa, las piscinas y todo, pues es lógico, ¿no? Pero entonces en invierno, al final lo que realizamos en los campings es, en base todo a un reencuentro de familias y de amigos, bueno, pues hacemos mucha actividad en base a eso, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Comidas, actividades con los niños, muchas cosas, ¿no? Para que realmente, aunque el clima sea más frío, pues que se pueda estar entretenidos y celebrar las fiestas, ¿no?
Exacto. Para estas fiestas, las cifras ya lo dicen todo, cifras positivas, muchas familias, mucha gente ya en los campings de Cataluña, pero también de toda España, para celebrar esta Navidad, y también ya de cara a la pasados los días de Navidad, ¿no?, a la siguiente, a la próxima temporada, con también buenas previsiones, ¿no?
Sí. Y la verdad es que este final de año, venimos de un año muy bueno, ¿no? Bueno, pero realmente estamos vamos a cerrar el año con unos números históricos, y de cara a las perspectivas de la temporada que viene y de todo el año, te diría, ¿no? Porque ya tenemos ya un número de reservas muy importante ya para principios de año, y por tanto, bueno, nos hace prever que vamos a tener una temporada fantástica para los campings. Uh-huh. Y aquí no distinguimos, creo que podemos hablar en general, ¿no? Sean campings de playa, sean campings de montaña, la verdad es que la perspectiva es muy buena.
Porque normalmente, y ya para acabar, Alejo, la gente ahora, estas Navidades, ¿qué prefieren? ¿Campings de playa o campings de montaña para pasar la Navidad?
Bueno, hay un poco de todo. ¿Qué quiero decir? Sorprendentemente, parecería que solamente, ¿no?, fueran los de montaña los que tuvieran más afluencia de gente, ¿no? Porque dices, oye, pues están en la montaña o en sitios de esquí. Pues sorprendentemente en las zonas de playa, si el camping abre y está bien habituado para poder atender a la gente, la verdad es que tenemos unas ocupaciones muy buenas. Claro, siempre, es decir, por ejemplo, ¿no?, en nuestro camping de Olacán, de Gavà, pues al estar tan cerca de la ciudad de Barcelona, bueno, pues eso nos ayuda, ¿no? Porque la gente, pues oye, además de estar en el camping, pues aprovecha unos días y visita Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, no, yo te diría que tanto de playa como de montaña tienen una ocupación muy buena.
Pues Alejo Lano, CEO de Camping 3 Estrellas de Olacán, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y que vaya mucha gente, muchas familias, a pasar la Navidad estos días ahí en los campings, que seguro que es una alternativa, pero también una experiencia única en ese aspecto. Y no descarto probarla en algún momento, este año ya no, porque me pillé muy justo, pero de cara al año que viene, plantearme y pasar la Navidad en un camping, que es una aventura que seguramente tiene su parte que engancha también, ¿no? Porque la gente que va a los campings normalmente después repite y continúa yendo, y eso es buena señal. Gracias, Alejo.
Muy bien, muchas gracias, y sin duda no dudes en probarlo porque seguro que te encantará.
Seguro que sí, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y I ara us plantejo una sèrie de preguntes. Esteu satisfets amb el vostre lloc de residència i amb el vostre habitatge? Us pregunto això perquè, d'acord amb l'estudi Satisfets amb la nostra llar, elaborat per Grup Mutua Propietarios, encara que tinguéssim l'oportunitat de canviar de residència, un 60% dels catalans assegura que desitjaria continuar vivint a Catalunya, mentre que un 33% estaria obert a nous destins a Europa. A més, l'estudi, que aprofundeix en les percepcions dels catalans entorn als tipus i a la ubicació del seu habitatge i també als seus desitjos de cara al futur, destaca que els catalans més satisfets amb el seu lloc de residència són els barcelonins, amb un 91%, seguits dels gironins, els lleidatans i també els tarragonins, tots ells amb un 89%. En parlem de tot plegat amb el delegat de Barcelona del grup Mutua Propietarios, el senyor Ramon Gómez. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, com és això?
Bueno, el nostre estudi el que ens diu és el que tu comentaves ara mateix, que en principi en general els catalans estem bastant satisfets o força satisfets amb el lloc de residència que tenim, però sí que és cert que si es plantegués aquesta possibilitat de canviar de residència, un 60% continuaria desitjant viure a Catalunya, mentre que un 33% sí que estaria obert a nous destins. Tot i això, la possibilitat de viatjar o de viure fora del país encara és una mica llunyana, però, en canvi, quan es planteja el tema de viure en altra comunitat autònoma espanyola, sí que, en concret, cada 6 de cada 10 encastats sí que manifesten que triarien una altra regió per viure.
Exacte.
En concret, es parlava d'Andalusia, País Basc, Illes Balears, Illes Canàries, en aquest ordre.
Exacte, justament t'anava a comentar això, no?, que al contrari, sí que es plantejarien, doncs, traslladar-se a una altra comunitat autònoma, com bé comentaves. Andalusia, la més desitjada, dius, no?
Sí, és la que surt de l'enquesta, sí, sí.
Uh-huh. I se sap el per què, els motius?
Bueno, la climatologia, sobretot, que és molt més, diguem-ne, càlida, i suposo que la manera d'entendre la vida, no?, que és una miqueta potser més relaxada, no?, que potser aquí a Catalunya, no?
D'altra banda, també podem dir que tenim clares les nostres preferències en quant al tipus d'hàbitat, oi?
Disculpa, en quant al tipus d'hàbitat?
En quant al tipus d'hàbitat.
Sí, mira, en quant al tipus d'hàbitat, un 25% li agradaria més viure en una petita o mitjana ciutat.
Uh-huh.
Un 23% es decantaria per persones de costa, un 18% tindria un poble, un 11% a zones rurals, i només un 9% al centre d'una gran urbe. I les afores, un 8% en sortia a l'enquesta.
Clar. Sí, sí. I els motius se sap. Sabeu el perfil també, per exemple, de la gent que ha decidit més tirar per una banda que per una altra?
Aquí també el que notem és que els efectes de la pandèmia, el fet del teletreball, fa que molta gent que abans vivia més en zones més urbanes, com ara teletreballa i busca o necessita més espai a casa per poder, doncs, teletreballar, sí que està marxant a fora de la ciutat per guanyar l'espai, no?, amb un preu similar al que estàvem pagant a la gran ciutat, tenir disposada de més metres quadrats en un habitatge fora de la ciutat o més lluny.
Mm-hmm. D'altra banda, també podem dir, no?, que l'edat seria el principal element promotor d'aquest canvi, no?, sent els menors de 35 anys, potser, els que sí que confirmen que ho farien, que marxarien.
Sí, és així. Primer perquè la joventut ja té aquest dinamisme dels canvis, no?, de l'inconformisme, no? I ja quan hi tens l'edat més madura, doncs ja estàs al pis on en principi volies estar i et trobes més còmode, no? Però a banda d'això també és cert que la gent jove s'acostuma a viure més amb règim de lloguer i té més facilitat per canviar. Quan estàs en un pis de propietat, un canvi de residència sempre és una miqueta més complexa, no? Has de vendre, impostos, etcètera. En canvi, canviar d'un pis de lloguer és com molt més senzill, no? I això, doncs, també promou que hi hagi més moviment amb aquest trans d'edat, no?
Exacte. En concret, també, més del 50% de les persones que estan de lloguer afirmen que es mudarien en els propers anys, no?, en els pròxims anys. Igual que també els que habiten en habitatges més petits, en canvi, hi ha d'altres que no, depèn també de l'habitatge, diguem, no?
Sí, és l'altre, diguem-ne, l'altre factor principal, no? Uh-huh. Evidentment, si tens un pis petit, potser doncs, quan ets jove tens una parella i un pis petit ja hi fas, quan comences a tenir crios, doncs, evidentment has d'ampliar espai i tothom volem tenir un pis més gran, no? Vull dir, és una aspiració que tenim tots i és normal que la gent que comença amb un pis petit doncs, vulgui anar creixent a mesura que creix la família o les seves possibilitats econòmiques, no?
Exacte. Sí, sí, doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest estudi que heu fet. Aquest estudi, per exemple, com va sorgir?
Bueno, dins del grup, que som un grup immobiliari, vull dir, assegurador immobiliari, i sempre tenim aquest neguit per veure una miqueta doncs, com la ciutadania entén el tema de l'habitatge, el tema del lloguer, la propietat, vull dir, les inquietuds que tenen, els estudis de mercats que fem, per veure d'adaptar els productes i serveis del grup a la població catalana i espanyola en general, no?
Uh-huh.
I per això aquests estudis que fem bastant sovint.
Doncs Ramon Gómez, delegat a Barcelona del grup Mutua Propietarios, gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies. Continuem d'aquí no res per parlar d'una de les figures més emblemàtiques del pessebre, el caganer. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca, con la familia, con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz Nochebuena. Un beso.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El caganer, una de les figures més tradicionals del pessebre, és el protagonista indiscutible del que ve. I ara parlem de pessebres i d'una figura que doncs, aquí a Catalunya genera sempre molt d'entusiasme, molt del que parlar també, i molt de rebombori, sobretot depenent de quines figures doncs les protagonitzen. Estem parlant de la figura del caganer i avui volem parlar amb el Jordi Curcó, que és el president de l'agrupació vilardenca de pessebristes i també és periodista, historiador, entre altres coses, sobre aquesta figura, sobre el seu origen i també el perquè d'aquesta figura. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem del caganer. No sé si aquest any tenim algun integrant nou que formi part d'aquesta figura del caganer. Com és aquest any el protagonisme del caganer?
Bueno, la veritat és que jo és dels pocs anys que no he pogut venir a Barcelona a participar i a veure i contemplar la Fira de Santa Llúcia. Sempre ho feia, però enguany amb les preparacions aquí a Lleida dels actes i activitats de l'agrupació de pessebristes, que són moltes i variades, doncs no he tingut el moment oportú per venir. I la veritat és que cada any hi ha novetats, no? La figura, com dius tu, és una figura entranyable, però que ara hi ha un altre vessant, que és la vessant del col·leccionisme, i de que amb aquest caganer típic d'un home jupit fent les seves necessitats amb barretina, llegint un diari i fumant una pita o un cigarret, que és la figura més tradicional, doncs ara amb aquests caganers els hi ha ficat la cara de personatges populars, no?
Uh-huh.
Els polítics de torn, els futbolistes, fins i tot hasta el Sant Pare n'he vist algun, eh? Vull dir que bé, s'ha ficat de moda i hi ha diversos artesans que es dediquen a fer aquestes figures del caganer. Jo, la veritat, això, pel pessebrisme, és una altra cosa. Nosaltres, pels pessebristes, la figura del caganer pues, té una definició. I si vols te la llegeixo, perquè la tinc ara aquí a davant.
I tant.
I diu, un element de la imatgeria popular que representa un individu ajupit i amb les natges al descobert, satisfent les seves necessitats fisiològiques a l'aire lliure, i que ha esdevingut la genuïna singular figura dels pessebres casolans de Catalunya. És col·locat tradicionalment sota d'un pont, darrere d'un paller o en un altre indret ocult, ja que seria una manca de respecte que aquesta figura estigués situada en un lloc del paisatge pessebrístic, que fos visible des de la cova del naixement o pels qui van adorar. És costum que quan la mainada contempla el pessebre se li digui on és el caganer, a fi que s'entretingui a buscar-lo. Doncs bé, aquesta és una definició que apareix en el llibre El caganer. O sigui que fins i tot la història del caganer té un llibre.
I tant. Perquè
de Jordi Arruga i de Josep Manyà es va publicar a l'any 1992. Aquí a Barcelona, jo ara no sé com està aquesta associació, fins i tot hi havia una associació que era Amics del caganer, que plegava a col·leccionistes de caganers, feien un dinar o un sopar als vols de Nadal i elegint fins i tot el caganer de l'any. Sí, tindríeu que mirar ara com està aquest tema, perquè jo en aquests moments no sé l'actualitat d'aquesta entitat.
Perquè el seu origen, l'origen del caganer, des de quin any es remunta? En quin any va aparèixer el caganer i com va ser el seu origen? Per què es va crear aquesta figura?
Mira, el seu origen és el següent. La figura és antiga, és finals del segle XVII, segle XVIII, apareix aquesta figureta. Fins i tot jo diria que abans. I és una figureta que representa, com ho diria jo, té un simbolisme de la vida, és un acte de fertilitat. El que gané, com deia abans, amb la definició, és una figura ritual que a la vegada ens apropa al més sagrat, perquè el pessebre és una representació sagrada. Però què fa el caganer? Doncs amb tota la seva naturalitat i humanitat, fent les seves necessitats, un acte escatològic, podem dir, no? Té aquella lloable virtut de fer coexistir una situació i un tema que en principi sembla antagònic i talment aconsegueix realitzar molt més el que és el pessebre. És a dir, com més natural fa el pessebre, més sagrada fa a la vegada la cova. És aquest antagonisme que és una figura que ens simbolitza la humanitat plena de l'home davant de la divinitat plena de Jesús nascut a la cova. I aquesta, podem dir, contraprestació del simbolisme de tot aquest humanisme davant de la divinitat és l'element que fa que sigui un element alliçonador, una figureta alliçonadora i que porta aquest missatge a la vegada transcendent. Això que jo a vegades hi ha pessebristes que diuen no, si el caganer té un simbolisme molt bonic, perquè això és el que deia abans, se'l fica amagat, que no tingui la visió ni dels que estan a dins de la cova, que és la Sagrada Família, que és la visió espiritual, la visió sagrada, ni de tots aquells que van a veure el pessebre. Per què? Perquè aquesta discreció també fa, d'alguna manera, que s'elevi el respecte envers a l'element sagrat que és la cova. Bé, no sé si m'he explicat, eh?
I tant que sí. Li anava a preguntar, Jordi, la gent continua encara donant-li la mateixa importància que fa uns anys a la figura del caganer? El continua comprant, continua, per exemple, escollint el caganer que més li agrada o agafant la figureta que més li agrada, van expressament a comprar-lo?
Doncs mira, t'explicaré una anècdota. Nosaltres, a la seu de l'agrupació de pessebristes de Lleida, que la tenim a la capella del Peu del Romeu, al mig del carrer Major, amb tres plantes on tenim tot un patrimoni de més de 100 pessebres i diorames que durant tot aquest Nadal la gent, els lleidatans i els visitants poden venir a veure aquest magnífic patrimoni d'art pessebrista que tenim a la ciutat. A la planta baixa cada any fem un pessebre que li encomanem amb algun mestre pessebrista de la nostra entitat. Enguany és el pintor i artista Jesús Finsa, que ens ha fet un magnífic pessebre fet amb cartró, amb paper xuro, paper pintat a mà, representant i imitant les coves, les muntanyes, un pessebre de tres pisos, bueno, una preciositat, no? El vam inaugurar el divendres passat, perdó, el dissabte. I el més havíem fet que inaugurar va venir moltíssima gent. En tota la tarda vam passar gairebé, doncs podem dir, 500 persones a visitar la mostra de pessebres i diorames. La primera família que va entrar un nen. Papa, on és el caganer? No l'havíem col·locat, no ens l'havíem recordat. I on què? Vam anar a buscar-lo perquè tenim una petita col·lecció, no? És a dir, sí, és una figureta entrenable per nosaltres. És molt catalana, però és que a la vegada també és molt universal, eh?
I tant que sí.
Perquè de caganers n'hi ha de moltes classes i a tot arreu. Però de caganers del pessebre, per exemple, a Múrcia també és tradicional. Allí li diuen cagones. També hi ha caganers dels pessebres d'Aragó, del País Basc i de Navarra. A Portugal també hi ha aquesta tradició. Allí se'ls anomena cagoes o caganeiros. Igual que caganeiros, el mateix nom que té aquesta figureta a Galícia. A Nàpols, per exemple, a Itàlia, cacones o pastores chicaca, li diuen allà. I també és popular als països llatinoamericans, però perquè nosaltres els hi vam passar aquesta tradició d'aquesta figureta. Però sí que és veritat que a casa nostra, a Catalunya, té una simbologia especial. És el, com deia abans, no? La típica figureta d'un personatge vestit de català, amb la faixa, amb la barretina, ajupit, en fi, aquesta és la figureta nostra, que podríem dir allò que és molt mostrada. Fixa't tu que fins i tot ja té uns goixos dedicats. Ja saps que els goixos els dediquen als sants, a les advocacions marianes, etcètera, no? Uh-huh. Pues també hi ha els goixos dedicats al caganer. I la tornada diu així: Puig, ets figura estimada del pessebre català, tothora hi seràs posada per la tradició serva. Imagina't. Està té uns guaixos, eh?
Sobretot, és una figura també que crida molt l'atenció amb els nens, no? Amb els nens i les nenes petits, perquè, clar, ara comentaves aquesta anècdota del nen que buscava el caganer entre el pessebre, i al final, doncs, també transmet aquest esperit nadalenc cap als més petits de la casa, simplement amb una figura, doncs, que els hi fa gràcia i que crida l'atenció. És per tots els públics, però amb els nens, doncs, per l'edat i per el seu entusiasme jugant, no? I de gràcia i de riure, doncs els hi crida l'atenció i també és especial per tots ells, i tant.
Certament és així, perquè mira, el pessebre jo crec que és la manifestació més genuïna del Nadal a casa nostra. La singularitat del pessebre, els missatges del pessebre, hi ha altres elements que tenen significació en el Nadal, en l'arbre, el ninot de neu, el tronc de Nadal, etc. Però el que ens transmet el pessebre no ho transmeten els altres elements. És que el pessebre ho transmet tot. És art, és cultura, és expressió de la cultura popular, és patrimoni, és identitat del poble, és record d'infantesa per molts de nosaltres. És un missatge a la vida, a l'esperança, a la vida, perquè neix un nen i celebrem el naixement d'un nen que pels cristians és el redemptor que va néixer a Belém. Té un implícit missatge religiós, però és que a la vegada, com que té tots aquests missatges, va més enllà del fet religiós. I també la figura aquesta del caganer. O sigui que en aquest any que celebrem els 800 anys del primer pessebre fet de Sant Francesc per Sant Francesc d'Assís a la cova de Grecho, el 24 de desembre del 1223, val la pena reivindicar el pessebre com aquella manera de celebrar a casa nostra cristianament el Nadal i deixem-nos estar de pessebres polèmics, com el de la plaça de Sant Jaume de Barcelona cada any.
El pessebre com a simbologia especial del Nadal.
I tant, i tant. Jo diria que especial i gairebé allò que deia, no? Com a allò que ho integra tot, perquè també el pessebre és un canal a pau, és un canal a solidaritat, a l'esperança, en fi, i fins a tot. El pessebre és també un missatge ecològic, ara que defensem tant el nostre món amb l'aspecte ecològic. Vols més una manifestació ecològica del pessebre on el que és més important de la representació és el paisatge, els prats, el riu, les ovelles, els pastors? I vols una manifestació més ecològica que la figura del caganer? Bé, en fi, podríem parlar i molt d'aquest tema.
I tant,
jo,
que sí.
Com a pessebrista, pues, demanar a la gent, als oients de la COPE, que facin els possibles per fer el pessebre, però que el facin amb el cor i ben cristià, que en definitiva és també fer un pessebre humà.
Al final,
la representació del pessebre és una obra també que ens parla de la humanitat.
Sí, al final cadascú a casa seva fa el pessebre a la seva manera, no? O sigui, adapten la seva il·lusió, les seves figuretes que tenen per casa, i el fan a la seva manera, que també construir-lo en aquell moment fa que sigui també un moment en família bonic i especial, no? El fet de posar-te a la fe i posar-te a la fe com t'agrada i com t'agradaria, doncs, que lluís aquest Nadal. Cada any és diferent i cada any, doncs, el posem tots junts.
Mira, no sé si ara m'equivocaré, però em sembla que va ser Shakespeare que va dir que aquella persona que tenia moments feliços, records feliços de la infantesa, és a dir, era una persona que se salvaria, en el bon sentit de la paraula, no? I en canvi, aquella persona que no té moments feliços d'infantesa no se'n surt. El pessebre és un moment feliç també de la nostra infantesa.
Així és. Doncs Jordi Curcó, president de l'agrupació vilardenca de pessebristes, amb aquesta explicació del caganer i aquesta explicació també entusiasta sobre el pessebre, molt bon Nadal, que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i que continuïn molts més anys aquestes xarletes, no?, que tenim sempre per aquí a prop, sobre quin és el caganer de l'any, sobre quin és el pessebre que les famílies muntaran aquest any, així que continuï tota aquesta tradició. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, i mira, si em permets, deixa'm acabar amb un petit verset del pregó del pessebre del cantautor Loti Àngel Girona, que ens parla d'això, per recordar que si encara no heu fet el pessebre, que el feu. Diu aquí, diu Àngel Girona, i caldrà anar a l'armari per buscar ben endreçada, just al darrere de totes, la capsa tan desitjada. Que el millor que sempre es guarda, que no és d'ús diari, penso jo que és el pessebre com si fos un reliquiari. Amics, talleu aquest reliquiari de les capses i poseu-vos a posar i treballar i ficar el pessebre a les vostres llars.
Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
Bon Nadal a tots.
Amb l'arribada de les noves tecnologies, el paper i el bolígraf s'han tornat completament prescindibles. Això no obstant, després d'haver comprovat els beneficis que té escriure utilitzant aquestes eines, ens sorgeix a tots una pregunta. Hi ha conseqüències per deixar d'escriure a mà? Tot i que molts adults es neguen a deixar aquest hàbit, l'ús de l'ordinador, de les tauletes i també dels mòbils inciten a deixar-ho. Però, clar, gairebé no som conscients en moltes ocasions del que això pot arribar a comportar. En parlem sobre el tema amb la directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Cíntia Carreira. Cíntia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment, Cíntia. Clar, progressivament a les escoles i als instituts s'ha anat canviant, no?, el fet de escriure a mà, i s'ha passat més a la part tecnològica, a la part dels ordinadors, de les tauletes. Això què pot comportar cap als nens?
Bueno, doncs, efectivament, no? Hem vist des de fa uns anys que s'ha invertit molt pel que fa a renovar tots els materials tecnològics que hi ha a les escoles, s'han donat, s'han ofert Chromebooks als estudiants, etc., pensant que això és positiu. I d'alguna manera ho és, però també té alguns aspectes negatius que ara doncs, les investigacions estan demostrant. No? Doncs, per exemple, què es pot perdre? Una qüestió, habilitats cognitives, no? De com fixar continguts, com recordar aspectes memorístics. Si utilitzem un ordinador, no es fixa tant la informació com si prenem, per exemple, punts a mà.
Clar, deixar escriure a mà influeix, al cap i a la fi, en el desenvolupament, no, d'aquests nens.
I tant. I de fet, ho podem experimentar nosaltres mateixos, adults, ja no només estudiants, perquè, per exemple, quan llegim un llibre electrònic, segurament la gran majoria de la gent, jo la primera ho he experimentat, si ens pregunten què has llegit, què recordes del que has llegit? Si es fa la lectura en un llibre electrònic, segurament no es recorden tants detalls, tanta informació, com si llegeixes el llibre en paper, un llibre en paper que puguis tocar, amb el que tinguis una experiència sensorial, no? El fet de poder-ho manipular fa que aquesta informació que estàs rebent es quedi molt més fixada a la memòria per aquesta experiència física que hi ha, no?, de lectura.
Uh-huh. I els adults, la gent que ha deixat d'escriure a mà, també com els ha pogut afectar això? Sí que és veritat que, per exemple, els que ara som adults, no?, de nens, sí que hem arribat a escriure a mà i aquest desenvolupament doncs, l'hem tingut, no?, perquè al final ho hem adquirit de petits. Però, clar, la nova generació, aquesta que ja a les escoles ja no té la típica agenda, per exemple, sí, no?, i que van escrivint els exercicis, sinó que ho fan a través d'ordinadors, doncs aquí ja estem parlant d'un problema, diguem, no?, diferent. Però en els adults, com afecta també aquest canvi?
Bueno, doncs d'alguna manera també aquests aspectes negatius que experimenten els nens més petits els comencem a experimentar també els adults, no? És a dir, què pot passar? Comencem a perdre capacitat de redacció, capacitat d'argumentació, perquè d'alguna manera escriure en un teclat és molt més ràpid. No penses tant, no? Vas molt ràpid amb les mans i aleshores, per exemple, doncs segurament hi ha una paraula que podries trobar-la dedicant-li uns minuts a pensar quina és la millor paraula si ho escrius a mà. Però si ho escrius en l'ordinador, vas ràpid i no ho penses. Per tant, disminueix el nostre vocabulari a l'ús quan escrivim i utilitzem eines tecnològiques, no? Ordinadors, escrivim a mà, entre moltes altres coses.
Clar. Sí, al final deixem de pensar i també doncs, deixem de, per exemple, els més petits d'aprendre a llegir, no? Perquè em va una mica lligat, oi? El fet d'escriure a mà i aprendre a llegir.
I tant, la lectoescriptura va unida, no podem separar aprendre a llegir i aprendre a escriure. I també està demostrat científicament, no?, que d'una banda, que la lectoescriptura és l'activitat més difícil d'aprendre pels nens, una de les més complexes, a la qual cognitivament s'ha d'esforçar molt el nen quan ho està aprenent. I d'altra banda, també s'està veient que aquests nens que tenen potser una mica més de dificultats en l'aprenentatge de lectoescritura, si utilitzem eines manuals, escriure a mà, llibretes, el de sempre, no? El tradicional de tota la vida, es veuen beneficiats d'aquesta metodologia tradicional en paper, en bolígrafs, etc. De fet, fins i tot, parlem de una cosa tan específica com escriure en bolígraf o en ploma, això ja canvia fins i tot l'aprenentatge, perquè, per exemple, al manipular el bolígraf, la manera en com la mà agafa aquest bolígraf és diferent de com l'agafa una ploma. I això fa que el tipus d'escriptura canviï i segurament escriu més ràpid, escriu més lent i la velocitat d'escriptura també influeix a la fixació dels conceptes que el nen està aprenent i així com també a la fixació de les normes ortogràfiques. un llibre en paper, les paraules que llegim en un foli, es fixa molt més, els accents, etc. No?
Clar. Sí, sí, això té molt per poder pensar, perquè, clar, amb un ordinador, amb una tauleta, si no sabem com s'escriu una paraula, ràpidament la podem buscar per internet i tenim allà la solució, no? En canvi, és el que comentaves abans, que quan escrivim a mà, al final acabem pensant més, perquè en aquell moment et pares, et concentres i doncs et pares a pensar, no?, com s'escriu aquesta paraula i què és el que pots dir i plasmar en aquest foli en blanc, clar.
I tant, s'ha de fer l'esforç, i l'esforç és el bonic, és el maco de l'experiència d'aprenentatge i de comunicació. Quan jo em comunico, jo he de tenir en ment, sigui oral, o sigui de manera escrita, no? Jo he d'organitzar les meves idees i saber el que vull dir. Si ho faig ràpid i no tinc gairebé marge de pensament, cosa que faciliten les noves tecnologies, els ordinadors, les tauletes, no serà una comunicació tan òptima com ho podria ser segurament si jo ho fes mitjançant un medi en paper més tradicional, un llibre, etc., no? El que estem parlant ara.
Sí, sí, és aquesta rapidesa a la que ara estem acostumats. Es podrien, però, utilitzar les tecnologies sense que això signifiqués substituir aquesta escriptura a mà?
Sí, i tant. I les tecnologies tampoc són... no són el dimoni, no? D'alguna manera ja aporten molts avantatges dels que ens podem beneficiar. El fet que tu comentaves abans poder buscar una paraula al diccionari en segons, quan abans, no?, teníem el diccionari, havíem d'estar aprendre primer a utilitzar-lo, anar a aixecar-nos de la cadira i anar a buscar el prestatge, agafar-lo, buscar-lo, fixa't, és tot una cadena d'accions que són molt senzilles i les fas en un moment, però no té res a veure, obro Google a una tableta i busco una paraula, és un segon, ja la tinc, no hi ha cap esforç, no hi ha cap reflexió, però d'alguna manera per algunes situacions també és positiu tenir accés a la informació de manera ràpida, perquè potser si ho busquem a internet podem arribar a tenir la mateixa, la definició d'aquesta paraula que estiguem buscant de diferents diccionaris i podem comptar, i podem ser crítics, no? Podem fomentar l'aprenentatge de l'esperit crític, del pensament crític, mitjançant les noves tecnologies. Si ho ensenyem, clar, això seria una mica l'alfabetització mediàtica.
Mm-hmm.
És a dir, aprendre a saber filtrar quina informació que jo rebo d'internet és correcta o no.
Clar, i al final complementar una cosa amb l'altra, no? Aquest equilibri d'escriure a mà i també amb la tecnologia, d'altra banda, doncs saber que una cosa afavoreixi l'altra.
Sí, sí, i de manera natural, no?
Clar.
És el que ens trobem a la natura, la vida és així. Una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, és el que realment està en el centre, no?, de tot. Agafar el bo de totes dues opcions, el bo de l'escriptura manual i de la lectura en paper, i el bo de les eines tecnològiques i de l'escriptura en ordinador i de la lectura en el llibre electrònic o des d'on sigui.
Exacte. Sí, sí. Exacte. Doncs, Cíntia Carreira, directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest punt de vista, també dirigit a tots els professors i professores que en aquests moments eduquin a tots aquests nens amb tanta tecnologia, doncs que s'intenti compensar una cosa amb l'altra i així doncs no perda ni una ni l'altra, oi?
I tant. Així ho intentarem fer tots.
Exacte. Doncs gràcies, Tíntia. Que vagi molt bé. I d'aquí una estona expliquem la iniciativa que està portant a terme l'Hospital de Sant Pau per les persones que pateixen migranya amb aures visuals. Si no sabeu exactament el que és, després de la publicitat en donem tots els detalls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Eres tú, el Mesías.
La sentencia es que se ha crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oíd, le he visto.
¿A quién?
Al maestro.
El domingo a las 9:30 de la noche, en 13.
Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca, con la familia con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz Nochebuena. Un beso.
Solo 4 días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Haier y Beko.
Y también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
Solo hasta el domingo 24 en tienda web y app del Corte Inglés.
También el lunes 25 en web y app.
Consulta modelos participantes.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de radio.
Gracias a ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitri.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Per pacients amb migranyes i aures visuals. Això és el que està posant en marxa l'Hospital de Sant Pau i de moment els resultats són satisfactoris. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I l'Hospital de Sant Pau ha desenvolupat un vídeo que ajuda a diagnosticar els pacients que tenen migranyes amb aura visual. Es tracta de l'eina Auravision, que recopila en forma d'animacions les 6 aures visuals més freqüents que presenten fins al 30% dels pacients i que ha estat desenvolupada per les dificultats lligades al diagnòstic. Sobre el tema en parlem, perquè ens ho expliqui, amb el doctor Robert Balís. Robert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, es tracta d'un vídeo que heu creat, no?, des de l'equip de la unitat de cefalees i neuràlgies del Servei de Neurologia de l'Hospital. Com ha estat això i en quin moment s'ha decidit fer això?
Bé, s'ha decidit perquè realment els malalts que tenen l'aura de la migranya tenen força problemes per descriure el que ven. És un trastorn visual transitori que dura una mitja de 30 minuts, sempre més de 5 minuts i menys d'una hora aproximadament, i aleshores descriure el que una persona veu durant un interval de temps que més angoixa, sobretot les primeres vegades, doncs és molt difícil. També s'ha provat que lo dibuixin, però és molt complicat, la gent no té habilitats plàstiques, la majoria de la gent, com per dibuixar això. I aleshores, pues, bueno, hi ha força imatges a internet, fotografies que han creat persones, però que realment són fotografies molt variopintes i que no reflecteixen el que realment els malalts veuen. Per aquest motiu van començar a preguntar-li si mica en mica van amb un expert audiovisuals van començar a dissenyar aquest vídeo. Són 6 situacions gravades en l'Hospital de Sant Pau, en el recinte modernista, un entorn incomparable, en el que suposades persones van caminant i comencen a veure aquests fenòmens. Són 6 els fenòmens més freqüents que relaten els malalts amb migranya. I això és una situació que realment lo que realment és, diguem-ne, útil des del punt de vista del pacient és que per fi pot veure el que ell veu en un vídeo, però des del punt de vista del metge és també molt útil perquè hi ha molts metges que veuen a malalts amb migranya, no només els neuròlegs, els metges d'urgència, els pediatres, els oftalmòlegs, i realment doncs, d'aquesta manera poden ensenyar als malalts aquest trastorn, a veure si es identifiquen, perquè també hi ha altres malalties que poden donar un trastorn visual transitori que poden ser fins i tot perilloses, ictus, malalties dels ulls, lesions cerebrals, etc. El que passa que l'aura visual de la migranya dona uns fenòmens que són gairebé prototípics super exclusius de la migranya. Per tant, els malalts que reconeixen aquests fenòmens probablement tindran una migranya. Això deixa d'entrada més tranquil al metge i al malalt, doncs, evidentment. Mm-hmm. No?
Exacte. Perquè aquestes aures com són? En què consisteixen? Sí. I en quin moment apareixen? Perquè, clar, no tothom que té migranya pateix aquestes aures.
Sí, la migranya és la malaltia més freqüent de la humanitat. Afecta el 12% de la humanitat, segons l'OMS. Aleshores, de tots els malalts que tenen migranya, un 30%, és a dir, un de cada 3, un de cada 4, tenen gairebé sempre al principi de l'atac de migranya, abans de desenvolupar el dolor, el mal de cap, tenen aquest fenomen que té de mitja uns 30 minuts aproximadament. Alguns són 10, alguns són 40, però la mitja són 30 minuts. És un fenomen visual que comença habitualment poc a poc i que pot arribar a enturbular tot el camp visual dels dos ulls. No és només un ull, són els dos, perquè és un fenomen cerebral. Aleshores, pots veure tot el camp visual ple d'aquest fenomen visual o només un costat dels dos ulls. I el fenomen visual, pues, com t'he dit, hi ha 6 patrons, essencialment. El més freqüent és el més perillós, precisament. És el que es diu fotòpsies, punts brillants, llumetes, que realment poden omplir tot el camp visual, apareixen a poc durant uns 30 minuts i desapareixen a poc. Les fotòpsies són les que entranyen més confusió diagnòstica perquè hi ha moltes condicions mèdiques que poden produir-la. Ja, per exemple, doncs una baixada de tensió de sucre abans de marejar-te pot donar-te aquestes pampallugues, aquests punts brillants que són les fotòpsies. En fi, és el més perillós del punt de vista de que entranya més confusió. Però, com t'he dit, hi ha altres. Hi ha un que es diu fortificació espectral, que és com una doble línia amb punxes, una hemicircunferència amb punxes, luminosa de color blanc. Les aures gairebé sempre són de color blanc-gris, no són de coloraines, i gairebé sempre són coses aristades, geomètriques, no solen ser figures curves ni figures, diguem-ne, esfèriques. Una altra típica és una taca que apareix mica en mica en el camp visual, que les taques en medicina es diuen escotomes, i que té un rivet que espurneja, es diu escotoma espurnejant. Mica en mica apareix en el camp visual, pot omplir mig camp visual habitualment i després desapareix en uns 30 minuts. També pot ser només l'escotoma, és a dir, només la taca en forma de munxeta, es diu així, escotoma C-shape en forma de munxeta. Hi ha una altra que també és el més clàssic, la visió borrosa. Una àrea del camp visual es comença a enterbolir com si el malalt veiés aigües. De vegades és tot el camp visual en forma d'aigües, de vegades és només la perifèria, com si miressis per un telescopi i en lloc de veure negre la perifèria, veus aigües en blanc, gris i negre. No? Per tant, són 6 fenòmens que són els més freqüents. Hi ha més fenòmens, però aquests són els que són gairebé exclusius del malalt amb migranya i gairebé sempre després vindrà el mal de cap, però hi ha un 6% de malalts amb migranya que no desenvolupen mai el mal de cap en les seves vides i només fan l'aura. Vull dir, el típic en la migranya és el mal de cap, però no sempre. Hi ha malalts que només faran precisament l'aura. I el problema, com dic, no és quan això es va repetir en la vida, sinó quan comença la vida. La primera vegada que una persona veu aquestes coses, doncs, com t'he dit, poden ser altres problemes que estan produint-lo. Una vegada que un malalt ja ha fet diversos episodis d'aquests, doncs no hi ha cap malaltia que vagi repetint això a la vida que no sigui la migranya, no?
Clar, ja saps el que és. I amb això, amb aquest vídeo, no, que heu desenvolupat, doncs permet, en certa manera, posar-se en la pell, no posar-se en els ulls dels pacients que ho pateixen. i que molts cops, com abans vostè comentava, no saben com explicar i com descriure en paraules Exacte. Aquestes aures que tenen desenvolupades i que pateixen amb la migranya. El vídeo, però, és gratuït, no? Aquesta eina és gratuïta i s'ha desenvolupat també per facilitar la vida als metges, oi?
Exacte. A més a més, l'estem fins i tot ja validant. Realment, els primers sorpresos amb el vídeo som nosaltres mateixos, perquè jo porto 20 anys dedicant-me a la migranya, i fins que no van començar a preguntar als malalts i mica en mica han dissenyat aquest vídeo, no ens hem adonat d'exactament el que veuen els malalts, perquè jo tenia una altra idea preconcebuda dels articles mèdics de lo que els malalts estaven dient, i no és això. És, per exemple, hi ha molts metges que es dediquen a la migranya, però jo, que pensen que hi ha molt de coloraina a la migranya, molt colorides, i no, són en blanc, gris i mai en negre. Vull dir, la migranya, diem sempre que l'aura és un fenomen positiu, hi ha més llum de la normal i no es veu en negre. Quan una persona deixa de veure en negre, això pot ser un problema vascular cerebral, poden ser moltes coses. L'altre tema és el colorido. La migranya, quan té molta coloraina a l'aura, probablement no sigui migranyosa i sigui d'una altra causa. Pot ser perquè està prenent algun medicament que el pot produir el malalt, pot ser una epilèpsia, poden ser moltes coses. Per tant, fent els vídeos fins i tot hem après moltes coses sobre l'aura. Realment, les aures que hi ha a internet, en YouTube, en Google, no s'assemblen molt precisament a el que diuen els malalts. I per aquest motiu l'hem fet. Realment ara comença a ser realment curiós veure com els malalts s'exciten quan per fi veuen el que ells han vist en el vídeo. No? És un vídeo només de 8 minuts, potser la primera hora no, la segona no, la tercera, ostres, això! I després s'ha de dir que després d'aquesta excitació inicial, quan reconeixen un patró, després ja comencen a matisar, sí, això, però potser això és més gran, això menys luminós, però no, l'important és que han reconegut el patró, no? Després ja venen els matisos, evidentment.
Exacte. I clar, quins riscos té per la salut aquestes aures? Veure i tenir doncs, aquests efectes secundaris, podem dir, de la migranya. Té algun risc per la salut? Pot comportar després amb alguna altra malaltia o no?
No, el risc primer és la confusió diagnòstica. Vull dir, quan comença la primera aura en la vida, sobretot en gent jove, pensa que la migranya debuta tan aviat com als 4 anys, però hi ha una edat de debut realment la més freqüent, que és quan un és adult jove. És cert que les dones en les primeres regles ja poden debutar també, però gairebé tothom ha debutat ja als 30-40 anys. No? Aleshores, el perill és que en aquest primer episodi d'aura, ja sigui amb el de cap posterior o sense, s'escapi un altre diagnòstic. Aquest és el perill. Una vegada diagnosticada l'aura, la migranya malgrat no entranya cap perill. Sí que és cert que les aures complexes, però complexes vol dir aures que duren més d'una hora, aures en les que es veuen coses molt rares i aures visuals en les que hi ha altres símptomes a part de lo visual, perquè alguns malalts no només veuen coses, sinó que a més s'hi dorm una part del cos, parlen una mica raro, comencen a farfugejar, i fins i tot en algun malalt pot caure un braç o pot caure una cama, com si fos una hemiparèsia d'un ictus. No? En aquests malalts que fan aures complexes i perllongades sí que hi ha un risc d'ictus. Per tant, sempre s'ha d'anar al metge de família el primer per comentar la migranya i finalment el metge de família, si no ho té clar, doncs t'enviarà un neuròleg. Però com dic, realment el risc és aquest. Uh-huh. I per tant, en les aures normals no hi ha riscos. Sempre que un malalt debuta amb una migranya con aura recomana una ressonància cerebral, això és una recomanació internacional, però no és per estudiar la migranya, sinó per descartar altres coses a l'inici del quadre.
D'acord. I clar, en el dia a dia, aquesta gent que ho pateix, doncs suposo que deuen estar limitats, no?, en fer les seves activitats diàries, sí. No? Sí. Com els afecta això i quines mesures poden prendre?
Bueno, realment, l'aura discapacita des del punt de vista, sobretot, de professionals que tinguin perill per tindre un accident. Conductors, pues, se m'acudeix un palet en una vestida, cuidado amb això, no? Te pots quedar enlluernat i, per tant, en aquell moment, pues, tindre un accident. Des del punt de vista de discapacitat, la migranya és la segona malaltia de discapacitat de la humanitat. Però el que s'ha de dir és que aquesta discapacitat la produeix el dolor, no la produeix l'aura, perquè l'aura només dura habitualment 30, 40, no arriba a més de 60 minuts. No? Per tant, en si, discapacitat l'aura no és. La malaltia és la segona més discapacitat de la humanitat, però pel tema del dolor, no?
Ja. I la gent que té migranyes, ja per acabar, doctor, En algun moment arribarà, per exemple, una cura que aquesta gent que pateix migranyes deixi de patir-la i deixi de tenir aquesta incapacitat, podem dir, per la seva vida, pel resta de la seva vida?
Sí. Hem fet un gran esforç des de la Societat Espanyola de Neurologia en realment explicar que hi ha nous tractaments, que els malalts amb migranya han d'anar a les unitats de cefalees quan tenen migranyes realment greus i discapacitats, perquè tenim nous tractaments. No hi ha una cura, la malaltia és en si hereditària, per tant la migranya s'hereta, és cert que segons els factors ambientals del teu entorn no tindràs més o menys atacs de migranya a la vida, però és hereditària, per tant la cura evidentment serà algun dia la teràpia gènica, però en aquest moment no. Aleshores, què tenim? Tenim tractaments de dos tipus, tractaments pel dolor, per la crisi de migranya, i tenim tractaments per evitar en lo possible que tinguis moltes migranyes. No te la curen, però sí que te la redueixen i molt, tant en freqüència com en intensitat. Aquests medicaments abans eren pastilles, tenien alguns efectes secundaris, no agradaven molt als malalts, però des de ja fa molt de temps tenim ara medicacions punxades, subcutànies i fins i tot intravenoses, són els anticossos monoclonals, tenim el Botox, que el van descobrir nosaltres, els neuroles, no els estètics. En fi, tenim força medicaments en els hospitals, són medicaments hospitalaris. Per tant, en els casos més greus de migranya, els metges de família es deriven a les unitats de cefalea dels hospitals per ser tractats. I el malalt, el que li traiem és discapacitat. No li curem, però pot fer una vida més o menys normal si té sort amb aquests medicaments.
Doncs, doctor Robert Balís, moltíssimes gràcies per parlar-nos de la migranya i d'aquest nou avenç per les aures visuals que pateixen molts d'aquests pacients que tenen migranyes en el seu dia a dia i que els hi compliquen i els incapaciten una mica la vida. Gràcies.
Molt bé, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
I parlem ara del que són les despeses formiga, el nom que reben els pagaments de poc import que es fan diàriament sense donar-hi importància, o el que és el mateix, aquest degoteig de petites despeses que euro a euro van buidant la butxaca silenciosament i poden acabar sent un gran forat a final de mes. Encara que sembli que no, però són fàcils de controlar. Només cal saber-les reconèixer i, diuen, actuar en conseqüència. Sobre el tema, per saber si és així i com ho podem fer, parlem amb el professor d'Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, el Rafael Torres. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, ¿es así? ¿Podemos ahorrar y actuar en consecuencia con este pequeño dinero, no, este pequeño ahorro que tenemos que pagar diariamente?
Sí, efectivamente, así. Como tú dices, tienes toda razón. Son pequeños gastos que se producen a lo largo del mes, en los que muchas veces la propia persona no se da cuenta de la salida de efectivo que se está produciendo de su cuenta, ¿no? Porque realmente son gastos que uno realmente pues entiende que son fáciles de acceder a ellos por un café, una barra de pan o cualquier aspecto material que o de servicio que pueda dar lugar a una salida de efectivo de pequeña cantidad, que uno parece inicialmente como que no afecta mucho a sus gastos totales, pero que efectivamente, como bien dices, es posible que si uno no los tiene controlados, pues pueda luego a fin de mes llevarse un susto, ¿no? Y eso efectivamente pues es conveniente saber uno dónde se encuentra a nivel financiero dentro de sus posibilidades y a partir de aquí tomar decisiones respecto a cómo controlarlos.
Claro, en este caso podríamos decir que no son peligrosas por sí mismas, ¿no? Pero sí en conjunto, ¿verdad?
Exacto. No es tanto el goteo individual, sino mucho más el acumulado al final de mes, ¿no?
Claro.
De hecho, el asunto es hay personas que utilizan sistemas como el disponer de un sobre en efectivo a primeros de mes para ese tipo de gastos, y cuando se acabe el efectivo se graban esos gastos. Y también es verdad que hay otras opciones como la tarjeta de débito con un límite determinado, por ejemplo 50 euros al mes, en donde tú puedes utilizarla para precisamente estos cafés, estos pequeños gastos, estas pequeñas comidas que haces fuera, o entradas de cine, y que luego sabes que tienes un límite, y a partir de aquí luego tú tienes el control de saber que de ahí no puedes pasar, ¿no?
Uh-huh.
Pero efectivamente, claro, el problema es si uno no tiene esas medidas de control, ¿no? Que es lo que suele pasar. Normalmente, pues nos dejamos llevar por el aspecto consumista de me encuentro un producto en internet que en una determinada web que es está muy barato y que me puede resolver algún problema doméstico en casa, pero sin embargo luego me doy cuenta de que realmente pues eso acumulado a 4 cafés, a 10 comidas, a 2 entradas del cine y a 3 cenas, al final pues me he gastado 75-100 euros cuando realmente no tengo esa capacidad de gasto, ¿no? Para este tema en concreto.
Ya, concretamente, ¿cuál es el importe que podríamos considerar que son estos gastos hormigas, si lo traducimos? ¿Cuál es el importe? El importe máximo que podríamos considerar como tal estos pequeños gastos.
Yo creo que un límite bastante razonable podría ser el billete de 20 euros. ¿Eh?
20 euros máximo.
Sí, el billete de 20 euros por gasto individualizado me parecería como ya es el límite máximo en el que uno se puede considerar estos gastos como gastos hormiga. Y a partir de aquí ya son gastos de otro tipo, ¿no? Digamos, de un gasto que ya puedan ser más necesarios en el día a día. Pero realmente quizás ese límite de 20 euros es el que te pueda permitir el saber dónde te encuentras, ¿no? Y cuál es, si tú realmente tienes esa capacidad financiera para poder acceder a ese tipo de gasto, sobre todo en términos acumulados a final de mes, que es lo que más preocupa, ¿no?
Uh-huh. Claro, al final, quizás, depende de los gastos que sea, podemos sustituirlos por alternativas un poco más económicas o directamente evitarlos, porque quizás no son tan importantes, ¿no?, como en el día a día nos lo parecen. Pero ¿cómo podríamos frenar estos gastos?
Pues no es fácil. Hay que reconocer que no es fácil, porque primero, son gastos que en el 90% de su naturaleza son gastos enfocados al ocio. Entonces, claro, restringir el ocio suele darse cuando la economía familiar ya está en una circunstancia de, digamos, entre paréntesis, economía de guerra, ¿no? En circunstancias de paro y demás. Entonces, ahí es donde realmente se puede dar el caso de que realmente se produzca ese tipo de mentalidad de decir voy a restringir estos gastos. En una circunstancia normal, y eso sobre todo pasa ahora mucho en la juventud, que jóvenes profesionales que están viviendo en sus casas y que realmente tienen un goteo de gastos de estos tipos relacionados con el ocio muy alto, y son gastos realmente que durante el día quizá poco, porque se toman 2-3 cervezas con sus amigos, pero luego llega a final de mes y se han encontrado que se han gastado de repente pues 100-150 euros uh-huh. en un montón de saliditas pequeñas con relación con amigos y que por tanto está muy relacionado con el ocio y con las relaciones personales. Uh-huh. Y eso efectivamente así pues es. No es fácil.
Y si al final, no sé si esto acostumbra a pasar, pero al final pagar en metálico y pagar en tarjeta, con la tarjeta de crédito, uh-huh. al final también muestra diferencias significativas, ¿no? Pagar en metálico en este caso es mejor, ¿no?, para así ahorrar en lo que supone evitar las tarjetas como comentaba. Y sí, podríamos erradicar de este modo las compras online, ¿no?, por internet, que pues acostumbramos a hacerlo quizás la generación más joven en este caso, que controla más el mundo digital y a lo mejor pues se compran chorradas, podríamos decir, no, tonterías pequeñas por internet y que se podrían ahorrar. Y en cambio, si pagamos a mano en efectivo, es como que somos más conscientes, ¿no?, de que estamos gastando dinero. ¿Puede ser esto o me equivoco?
Sí, sí. No, tienes toda la razón. De hecho, el hecho de pagar en efectivo, la ventaja que tiene es que te aísla del mundo digital. Entonces, ya ese mundo, por así decir, lo tienes como descartado, porque a ese tipo de compras no puedes acceder vía dinero metálico. Con lo cual, efectivamente, esas, digamos, entre comillas, tentaciones de gasto, uh-huh. pues se suprimen. Y efectivamente, uh-huh. pues tienes la ventaja de recurrir solamente al dinero en efectivo que tengas en aquellos sitios donde realmente puedes pagar en efectivo, un restaurante, una cafetería, un cine o algo así de este estilo. Pero claro, es verdad que el mundo digital, que hoy en día está completamente desaforado desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista del fácil acceso que tenemos, y sobre todo la poca visibilidad que tiene en nuestro día a día a nivel financiero, puesto que, bueno, ya lo pago con la tarjeta y ya me llegará el cargo, pues esto realmente, pues todo ese mundo, digamos, queda aislado de las tentaciones de gasto que efectivamente se producen cuando tienes esa facilidad de poder pagar con una tarjeta, ¿no? Uh-huh. Por eso que quizá ahí tienes razón, que la parte del dinero en efectivo ahí puede ayudar, pues una herramienta metodológica y mental también para ahorrar dinero.
Al final somos más conscientes, lo tenemos en la mano, lo tocamos, ¿no? Y lo vemos, y en cambio en la tarjeta, si lo vemos en el móvil, pues pasa más desapercibido. En las compras, los expertos dicen que es aconsejable dejar pasar, por ejemplo, 2 días, ¿no?, para asegurarnos si realmente necesitamos y queremos ese producto. Porque al final la gente se ve que 48 horas después se lo acaba pensando y no compra finalmente el producto. ¿Este sería, por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer para ahorrarnos estos gastos de ocio, por ejemplo, como comentabas?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque esto está muy relacionado con el concepto de psicología del consumidor. Fíjate bien que, si te das cuenta, todos estos gastos, o mucha parte de esos gastos, son compras compulsivas, porque tienen bajo costo, porque tienen fácil acceso, lo puedo comprar ya. Es importante del concepto de la inmediatez en el gasto, de la inmediatez de la satisfacción de ese producto que yo quiero tener y que lo puedo tener ya, porque me cuesta poco y lo puedo pagar rápido. Y efectivamente, pues esto produce el hecho de, pues eso, de intentar ver de alguna manera que, pues muchas veces no siempre pues por así decir, la persona como tal es fácilmente adaptable a su modo de pensar, de forma que, claro, cuando una persona ve algo que tiene facilidad de comprar, pues es difícil el plantearse otra cosa que esa impulsividad de comprarlo. Uh-huh. Es verdad que pasando esas 48 horas tienes ahí el punto de plantearse la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿es necesario este gasto? Y claro, en ese momento es cuando ya baja tu adrenalina desde el punto de vista compulsivo y te permite precisamente el valorar de una manera mucho más racional y mucho menos emocional el gasto. Y ahí es donde realmente se producen ahorros.
Claro, y es que al final el entorno, ¿no?, las modas, el mundo digital también, ¿no?, al final todo este entorno consumista en el que nos movemos nos impulsan, ¿no?, a tener estos gastos, a comprar cosas que no necesitamos y a quererlas, como antes comentabas, con rapidez, ¿no? Esta sensación de inmediatez, que lo queremos todo al momento y no podemos esperar. Al final se trata de ser consciente, ¿no?, de nuestros gastos, de lo que compramos y hacerlo con cabeza, ¿no?, como quien dice.
Sí, sí, efectivamente, no tiene mayor secreto que eso. El tener la madurez suficiente para saber qué es lo que yo necesito. Y claro, si estamos en esta dinámica de que cuanto más tengo, más satisfecho me encuentro, pues realmente uno se da cuenta al final de que no es así, porque muchas veces ya nos damos cuenta del que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no?
Exacto.
Y entonces, precisamente, cuanto más conjunto de cosas acaparemos, son más problemas que nos van a generar tarde o temprano. Problemas electrónicos, problemas eléctricos, problemas de tiempo dedicado a ello. En fin, hay mucho riesgo alrededor que realmente nos quita tiempo de lo que es realmente importante, que es mejor más atención a la familia, dedicarnos más a procurar un estilo de vida saludable. Y entonces, claro, efectivamente, cuanto más cosas acumules, siempre va en detrimento de una vida mucho más apacible y mucho más con más mayor sentido.
Así es. Pues ya lo has dicho, Rafael, a pasar más tiempo, a gastar más el tiempo y no, o sea, a gastar más el tiempo en el sentido de aprovechar el tiempo en este caso y a gastar menos en compras compulsivas sin necesidad alguna. Así, tanto nuestra cuenta como nuestro entorno estará más contento y también habremos ahorrado a finales de año que nosotros mismos al final lo acabaremos agradeciendo. Gracias por hablar con nosotros, Rafael Torras, profesor de Economía de la Universidad Abat Ulibaceu. Y a ver si somos capaces de ahorrar un poquito con estos gastos hormiga, que aunque parece que no, si lo sumamos, al final ocupan bastante y puede que nos lleguen a doler bastante a finales de año. Gracias.
Un saludo, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, un dia més, que acabo de passar un molt bon diumenge, sobretot en aquest diumenge especial. Aquesta nit és nit bona i des de COPE Catalunya us desitgem molt bon Nadal.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.